Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
La ciutat.
Hola, què tal? Molt bon dia, 10 i 4 del matí. Bon dia i bona hora, benvinguts a la ciutat d'avui, dimecres ja, al cor de la setmana, 4 de març, una ciutat que avui posa pebrots al càncer. Arriba aquest cap de setmana, 6 i 7 de març, la campanya Posem-li pebrots al càncer als supermercats Condis de tot el país. Aquí a Calella no tenim cap supermercat Condis, però sí tenim on collir a Calella i unes noies que posen molts pebrots al càncer. I de fet avui ens venen a explicar la Mònica Boneri i la Maria Pera de com des de Calella doncs, es contribuirà i es col·laborarà amb aquesta campanya al Posem-li pebrots al càncer. Les tindrem amb elles als estudis d'aquí a pocs minuts, però avui també doble entrevista perquè ens visitarà també Oriol Contreras, és l'advocat de l'Oficina d'Atenció al Consumidor. Els tribunals espanyols dictaminaran cas per cas si les hipoteques amb IRPH són abusives, és notícia d'ahir. El Tribunal Europeu obre la via a anul·lar les clàusules però deixa la decisió en mans dels jutges espanyols. Són alguns dels temes que comentarem amb Oriol Contreras i avui també ens farem ressò d'una xerrada per als pares que el proper curs han de posar ja els seus nens, han de portar els seus nens a les escoles, nens a P3. Es farà una xerrada aquest dissabte a les 11 del matí, al segon pis de la fàbrica Lluet Guri, per parlar doncs, d'això, d'aquest pas a l'escolarització dels nens de 3 anys. En parlarem via telèfon a partir de les 11 amb la regidora d'Educació, Montserrat Mateu. I com cada dia, a la segona part de la ciutat, farem tertúlia, avui amb temes de ciutat, amb el Francesc Membrives, el Josep Maria Gallar, el Jaume Torrent, el Fernando Vallabriga i el Miquel Campoy. I avui acabarem la ciutat amb música d'Umberto Tozzi, aquest cantant italià, nascut tal dia com avui de l'any 1952. Salutacions a aquesta hora del matí de qui us acompanya, com cada dia, el meu nom Sònia Muntanyola. 10 i 6, comencem fent cop d'ull a la previsió del temps amb el Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui comencem una nova jornada i ho fem parlant d'un temps força tranquil en conjunt. Hi haurà menys vent que no pas en la jornada d'ahir. De fet, els vents seran fluixos al llarg del dia d'avui. A més, bufaran de mar cap a terra. Per tant, deixarem enrere momentàniament aquests vents més aponentats dels últims dies. I això sí, en presència de núvols alts i mitjans aquest matí, també de núvols baixos aquesta tarda, que faran que en conjunt la nuvolositat sigui força abundant. Hi haurà estones de sol, però predominarà la nuvolositat al llarg del dia d'avui, tant aquest matí com aquesta tarda. Les temperatures mínimes de la passada nit han pujat, les màximes també esperem que siguin una mica més elevades respecte a les d'ahir. Pel que fa als vents, ja ho hem dit, fluixos de mar cap a terra, sobretot aquesta tarda amb vent de llevant i situació marítima que continuarà dominada per la maror, però sobretot per una mar de fons ben marcada a tota la costa maresmenca. De cara a demà dijous, s'espera que el vent torni a girar component oest i sud-oest, per tant, tornar a ser un vent eixut. Al matí a primeres hores, les temperatures mínimes encara més o menys seran com les d'avui, podrien pujar una mica, poca cosa. Les màximes sí que pujaran de forma clara, mentre esperem l'arribada d'un canvi de temps que ens afectarà divendres. I com ho farà? Doncs amb un descens de temperatura, això per començar, un descens important pel que fa a les temperatures, però sobretot també amb risc de xàfecs al matí a l'extrem nord del Maresme i durant la tarda a qualsevol punt de la comarca, unes precipitacions que puntualment podran ser de caire tempestós i anar acompanyades amb calamarsa a conseqüència d'aquest descens important de temperatura que tindrem de cara a divendres i que notarem sobretot a primeres hores de dissabte amb unes mínimes que fregaran els 0 graus cap a l'interior de la comarca. Per tant, alts i baixos pel que fa a temperatures, avui puja una mica, demà pujaran de forma més clara, però atenció, perquè divendres baixaran de forma notable.
Molt bé, gràcies, Quim Serra. Doncs, atenció a aquesta baixada de les temperatures de cara a aquest divendres. Si avui us heu de moure en vehicle per Calella, sabeu que fins a la una hi ha un tall al carrer Riera entre Colom i Sant Isidre. També un tall d'un quart de 10 a 3 quarts d'una i de 3 a 6 de la tarda al carrer Jovara entre Sant Isidre i Escoles Pies. i un tall previst de 4 a 5 al carrer Barcelona entre Colom i Riera cap Aspre. I si heu de fer servir el transport públic, recordeu, interromput aquesta línia, l'R1 entre Malgrat i Blanes, es dona servei alternatiu per carretera, la resta de transport circula amb normalitat. Nomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia, Sònia.
Com sempre, amb la Nomi comentem alguns aspectes de comarca que ens portes avui.
Doncs avui porto la notícia amb la que ens hem despertat, que l'alcalde d'Argentona, Eudald Caldo, ha dimitit aquest matí després que ahir es fes públic un cas d'agressions masclistes pels quals va ser expulsat de la CUP a finals del 2019. Caldo va reconèixer els fets en un tuit en el que admetia les seves actituds masclistes i demanava disculpes sinceres i honestes i afegia que ara li toca reflexionar molt i treballar per canviar. Un tuit que va piular poc abans d'esborrar el seu compte de Twitter. Per tant, aquells que vulguin anar a recuperar aquest tuit,
ja no
dius que ja no hi és, ja que ha borrat el seu compte de Twitter i ha desaparegut pràcticament de les xarxes socials. Les disculpes de Calvo van ser la resposta a unes acusacions contra ell efectuades dilluns al vespre des d'un compte de Twitter anònim en què relatava haver patit diversos episodis de comportament masclista comesos suposadament per ell. Aquest compte també ha volgut deixar clar que els fets explicats dilluns no havien estat mai denunciats públicament i que, per tant, els que van causar la seva expulsió de la CUP, de Calvo, han de ser uns altres.
Ja. Yeah.
Que encara no se saben. La CUP també va explicar ahir que va expulsar Calvo de la formació a finals del 2019. Segons va informar ahir l'organització, va obrir un cas per tractar la denúncia d'agressions i va acabar decidint fer fora Calvo perquè no va acceptar les mesures imposades per la Comissió Nacional Feminista de l'organització arran de la denúncia. Dir això, sobretot, remarcar que aquest cas pel qual va ser expulsat encara no se sap quin és i no és el cas que es va fer famós a través de Twitter. Unitat Argentona per la República, partit amb el que Calvo va arribar a l'alcaldia, sí. Li agraeix la decisió de dimitir de manera conseqüent amb l'ideari de partit i així mateix li reconeix doncs, tota la tasca que ha dut a terme tant a la passada legislatura com en aquesta.
Déu-n'hi-do, veurem com acaba el cas aquest.
Bueno, de fet ja s'ha dimitit. Sí. Veurem, això sí, estarem molt pendents doncs, sí, sí. De què passarà amb l'alcaldia d'Argentona qui es posa al capdamant. I seguim amb més qüestions perquè, atenció, Santa Susana farà un festival paral·lel a l'Arts d'Estiu després d'anunciar doncs, fa cosa d'un mes la seva retirada de l'organització. Volen fer un gran festival a la platja, tocar de Pineda, on abans es feia l'Arts... Bueno, on abans no, on l'any passat només es va fer l'Arts d'Estiu. L'Ajuntament de Santa Susana ha fet públic que entre el 23 de juny i el 30 d'agost faran aquest esdeveniment en l'ubicació que dèiem on estava l'any. Segons Abans en la Vanguardia, preveuen grans actuacions i un nombre d'activitats per a tots els públics. Es tractarà d'un espai d'uns 20.000 metres quadrats a la platja que recordarà, diuen els organitzadors, els esdeveniments a les platges californianes. O sigui, aquests esdeveniments de Nòria, yeah, Palmeres...
Sí. Mira, deixa'm dir que dimarts que ve hem convidat a l'alcalde de Santa Susana, Joan Campolia, aquí a la ciutat, i per tant, doncs aquesta serà una de les primeres preguntes que li farem, no?
Exacte.
Estem frisant a veure què és el que ens expliquen i com això pot repercutir en l'Arts d'Estiu a Pineda,
exacte,
no?
Exacte, perquè paral·lelament l'alcalde de Pineda, Xavier Mor, va dir ahir en declaracions a Ràdio Pineda que no necessàriament s'ha de mirar com una competència i va afegir que pot ser un complement. Però bueno, clar, imagina't que, no sé, que posen dos concerts al mateix dia. Aquí ja s'haurà de mirar molt perquè són espais que estan molt, molt, molt propers i si hi ha dos concerts alhora...
Home, gràcia no els hi deu fer, no ho sé, Mira, li preguntarem al Campolier, que dimarts el tindrem aquí i a veure què ens explica,
Sí. I acabem una última qüestió, perquè la Diputació de Barcelona ha enllestit l'avantprojecte de construcció de la nova pista d'atletisme d'Arenys de Mar. El nou equipament esportiu substituirà l'actual, que ja està molt deteriorat i que, a més, té unes dimensions que no són reglamentàries per a les competicions. La nova pista d'atletisme estarà situada en uns terrenys del corredor i amb vistes sobre la vila i la línia de costa. Comptarà amb una pista de 200 metres de corda i 4 carrers, amb paviment sintètic de caoutx, mentre que l'espai que ocupa actualment la pista s'ubicaria a la zona de tiramarc. La superfície total de l'àmbit d'actuació és d'uns 14.500 metres quadrats. I tot i que l'equipament s'ha projectat principalment per a la pràctica de l'atletisme i el tir amb arc, també podrà acollir doncs, altres disciplines esportives.
Molt bé, Naomi. Doncs escolta'm, que tinguis un bon dia.
Igualment.
Molt bé, gràcies. La Naomi que marxa cap a la redacció. Si entreu al web radiocalella.cat i com a notícies destacades, i podeu llegir aquesta menció de qualitat per aquest programa especial del Temporal Glòria que han fet 5 emissores de l'Alt Maresme, entre les que hi ha Ràdio Calella Televisió, un programa presentat per la companya periodista de Pineda, Maria Josep Hernández, que, com us dèiem, doncs, ha rebut una menció de qualitat en els 20 Premis Ràdio Associació de Catalunya. També una de les càmeres del carrer Sant Joan que va multar erròniament durant pràcticament un mes, i els veïns de Can Carreres que accepten afrontar el cost de la urbanització però reclamen accelerar els tràmits. I anem a fer un repàs del que diuen les portades de la premsa d'avui. Comencem pel que diu avui a la seva portada el diari El Punt Avui. Diu només sí és sí. La nova llei de llibertat sexual fixa el consentiment amb actes concloents i inequívocs, preveu l'enduriment del Codi Penal pel delicte de violació i inclou l'arrest per assetjament al carrer. Oriol Junqueras, a la universitat, l'exvicepresident, rebut amb aplaudiments a Manresa en la seva primera sortida. La derogació de la llei Wert trenca amb el llegat del PP i la Unió Europea, que abona la fermesa de Grècia a la frontera de Turquia. És el que diu avui a la seva portada al diari Punt Avui. Altres portades d'avui a El Periódico hi llegim arrestos i multes per als assetjadors pel carrer. La Vanguardia diu que ofensiva per evitar nous contagis entre el personal sanitari per al tema del coronavirus. I de les portades que es publiquen al conjunt del país, al País llegim que València registra la primera mort a Espanya per coronavirus, i al diari El Mundo, a la portada, que hi llegim que ministres del PSOE doncs en aquest cas alcen la veu contra Iglesias, diuen que la llei era una xapussa. És el que diu la premsa d'avui, dimecres 4 de març. És 11:15, fem una pausa i posem pebrots al càncer.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Jornades de portes obertes a l'Institut Bisbe Sivilla. Dilluns 9 de març, ESO. Visites guiades al centre de 17 a 18 hores i xerrada informativa a les 18. Recordeu, jornades de portes obertes a l'Institut Bisbe Sivilla el dilluns 9 de març. Institut Bisbe Sivilla, Vall de Venedor 39, Calella, telèfon 93 766 1201. També ens trobareu a les xarxes socials.
Rètols Planes, noves instal·lacions. 800 metres quadrats dedicats al rètol en general. Tot tipus de projecte en dimensions i materials. Des del rètol més modest al més ambiciós i espectacular. Noves tecnologies i assessorament professional per omplir espais comunicatius amb materials de qualitat, però de manera econòmica. Rètols Planes, telèfon 93 762 54 26 i al web retolsplanes.com. Més de 40 anys d'experiència al servei de la retolació i la comunicació gràfica. Ràdio Calella Televisió. A Facebook, clic que m'agrada i comparteix els continguts de facebook.com/Ràdio Calella.
Llibreria La Llopa, a Calella. Més de 40 anys connectant autors i lectors de llibres. A La Llopa hi podeu venir a fullejar la millor selecció de les últimes novetats i un gran fons bibliogràfic d'obres clàssiques. Especialitzats en llibre infantil i juvenil. A La Llopa hi trobareu dues llibreries en una. Pensem que el llibre infantil ha de tenir un espai propi i diferenciat del llibre adult. Així que li dediquem una gran zona exclusiva per a nens i joves. Llibreria La Llopa, carrer Sant Joan 62, Calella. Telèfon 93 766 1634.
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix.
facebook.com/Ràdio Calella.
Twitter @Ràdio Calella TV. Participa.
RadioCalella.cat.
Interactua amb nosaltres. Ràdio Calella. Textos, àudios. 107.9. Fotos, vídeos. Ràdio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Doncs ja som ha parlat amb les convidades d'avui. En saben molt de posar pebrots al càncer, en aquest cas. Maria Pera, què tal, Maria? Mònica
bon
Boneri.
Hola,
són
bon
les
dia.
Noies d'Oncolliga Calella. Aquest cap de setmana, 6 i 7 de març, arriba una nova campanya de Posem-li pebrots al càncer. En saben molt elles d'això de posar pebrots al càncer, perquè ho han tastat en la seva pròpia pell.
Ho intentem.
Cal posar-hi molts pebrots al càncer.
Bé, jo crec que sí, però...
El càncer i a totes les malalties, no? Però, òbviament, sembla que encara quan sentim la paraula càncer, encara se'ns arrissa la pell, no? Sí. Malgrat que és una malaltia doncs, que està a totes les famílies, per desgràcia, i hem d'aprendre a conviure amb ella, no? Sí. Però cal posar-hi molts pebrots.
Sí, perquè quan diuen càncer és... Ja veus la lluita,
sí,
la lluita que hauràs de passar al teu cos i tu hauràs de passar-ho contra el càncer.
Tot i que perquè... amb els anys és veritat que s'ha... Vull pensar que s'ha normalitzat molt.
Sí, jo crec que... Jo crec que és molt diferent de fa, que sé, 10 anys o... Jo ho veig així, que no és... Abans sí que dius, ostres, que fort, no? I ara veus tanta gent i a totes les famílies hi és i també veus tanta gent que se'n surt i...
I tant que sé.
Sí. Així és.
Bueno,
jo crec que el millor exemple és aquest, no? Quan veus les persones que se n'han sortit, han lluitat i se n'han sortit. Malauradament sempre n'hi han que no. Però bueno, que ara... ja és més del 50% que ens en sortim.
Sí.
Càncer de mama ja és un 80%. O sigui, cada vegada els càncers es van superant millor. Clar, que és el que dèiem, cada vegada hi haurà més gent que haurà patit un càncer, però que l'haurà patit, ja el deixarà de banda. I n'hi haurà que seguiran lluitant perquè, o sigui, ara amb les quimios, amb les ràdios i tot això, fa que vagi superant aquell càncer, a vegades... n'hi ha un altre i has de tornar a fer quimios i així, però bueno, van seguint visquent.
Si poden anar posant pedaços,
també jo crec que acabarà sent una cosa
crònica.
Tant de bo.
Com ha sigut
diabetis,
amb el SIDA, per exemple, que abans es moria tothom i ara ja no se mueren.
No, afortunadament.
Llavors jo crec que, i a més, també ho veiem a la premsa i les investigacions, i han trobat el genoma, com es digui. O sigui, té que ser, perquè també és un gasto increïble, vull dir, per la sanitat. Llavors jo crec que ha de ser una cosa que quedi com això.
Sí, el que passa que és un gasto terrible per la sanitat, però si potser a la sanitat pública es poguessin fer uns controls més sovint i més seguits,
pues sí.
No? I no aquestes revisions cada 2 anys o cada 3 anys, no? Que dius, home, en 2 anys i 3 anys poden passar moltes coses, no?
La prevenció s'estalvia molt.
Si hi hagués més prevenció, doncs segurament hauríem d'estalviar doncs, moltes malalties, no?
Pues per tant, sí.
Bueno, escolta'm, aquest cap de setmana toca posar pebrots al càncer aquesta campanya amb els supermercats Condis, però a Calella no en tenim cap de Condis. Com ho fareu vosaltres?
Vam tenir un any
al carrer Sant Josep,
fer allà al carrer Sant Josep, carrer Jovera, però cada any, perquè va ser un any, i des del 2015 que s'està fent aquesta campanya, i hem anat a Malgrat, o sigui, Oncolliga Calella cobreix Malgrat, Pineda, Arenys i Canet. I llavors les voluntàries anem a vendre'ls en allà, perquè en els supermercats hi ha que hi ha pebrots allà a sobre i la gent quan entra els pot agafar. Però és clar, la gent passa, s'ho mira i passa de llarg.
Yeah.
Llavors, si hi ha algú que diu, escolti, senyora, si vol... si
una
vol
bossa de pebrots, no?
Un euro i mig val la bossa, és per ajudar els malalts de càncer i els seus familiars, si pot col·laborar. I un euro i mig, hi ha molta gent que diu vinga. Hi ha gent que diu, ai, és que a mi no m'agraden els pebrots. Dic, bueno, però vull col·laborar. Dic, bueno, doncs vinga.
I
llavors els hi posem la bossa, o sigui, els pebrots a la bossa, passen per la caixa, ho paguen i deixen els pebrots. Si no els hi agrada, deixen els pebrots a la caixa, però bueno, ja han col·laborat.
Una bossa de pebrots per 1 euro i mig.
Sí. Exacte.
Si no us agrada, els regaleu a la veïna o al veí.
Exacte.
I la qüestió és poder col·laborar. Llàstima que només sigui amb els supermercats Condis, no? I no es pugui fer, no es pugui ampliar tots els supermercats perquè es recollirien molt
més diners. Això va ser, el Condis es va prestar a fer-ho i o sigui, no és una cosa que... hem muntat nosaltres.
Ja, ja, ja.
No, no, és una cosa que s'ha vingut com donada. O sigui, els condis van dir que feien bueno, el FECEC, no?
L'associació... Sí, la Federació d'Entitats Catalanes contra el Càncer. Uh-huh. És la que coordina tot, yeah, tot Catalunya. Eh? I llavors és totes les entitats. Oncolliga és una de les entitats.
Exacte.
Però n'hi ha bastantes d'entitats. N'hi ha que són especialistes en càncer de mama, altres d'altres coses. I llavors aquesta, la federació ho engloba tot.
Uh-huh. I és la que ha muntat, la que ha muntat tot això. Llavors ens van demanar que si nosaltres podíem anar a ajudar a vendre-les, perquè realment el ven al supermercat, perquè es paga al supermercat, no, nosaltres no cobrem, uh-huh, ni... O sigui, es paguen al moment de la compra.
Nosaltres feu
voluntariat. Sí. És com una mica per animar, uh-huh, per animar, per dir, vinga, doncs... Pues si per un euro i mig pues pots col·laborar amb això avui, tal i que qual. Però no, no és una cosa que hem creat nosatres. O sigui, s'ha
no és
d'on colliga,
sinó que és...
Que és de la cadena nivell, de supermercats,
exacte,
no?
Exacte, de tot
de la federació d'entitats de tot Catalunya. Sí, llavors, sí, una part va a un colliga, una altra part anirà a l'Àgata, una altra part... Bueno, en fi, mm-hmm, totes les entitats que hi ha.
El que jo no sabia és que vosaltres aglutineu tants pobles. Em pensava que només éreu Calella. M'ha sorprès això que m'has dit, Maria.
Però com que Calella no n'hi ha, vam dir, bueno, a veure, i Oncolliga, n'hi ha a Tordera, d'Oncolliga n'hi ha a Tordera.
Sí. A Tordera però... no anem, eh?
No, a Tordera no hi anem, perquè ja hi ha l'Oncolliga. Però no hi ha Oncolliga, clar, tampoc Oncolliga és a tots els pobles, no? Llavors, ni a Malgrat, ni a Pineda, ni a Arenys, ni a Canet, hi ha Oncolliga. Uh-huh. I llavors, clar, des de Barcelona es van dir,
que podeu...
Tu, vosaltres, quins pobles podeu agafar? I el més a prop, va, doncs aquí, aquí, aquí. I Canet l'any passat va ser el primer que vam anar-hi, perquè Canet és un supermercat més petitet, uh-huh, i bueno, però com que hi havia prous voluntàries, vam dir, va, doncs agafem Canet també.
I d'aquests pobles que no hi ha Oncolliga, de les persones que pateixen càncer o els seus familiars, també poden venir o venen a Oncolliga Calella o això ja no?
El què?
Dic, si venen al vostre local...
La... Gent de Canet...
Sí, bueno, gent dels, sí, sí, sí,
dels altres pobles. Sí, d'Arenys. Sí, d'Arenys,
sí. Sí, d'Arenys, de Canet. Sí, quan... N'hi ha que... Sí. De Canet ens venien dues noies a ioga, per exemple,
sí,
que nosaltres fem ioga, sí, els dematins, i a Pilates,
I a Pilates
em sembla que també venien a Pilates.
En les classes, sí.
Sí, sí. I, bueno, esclar...
Quan s'enteren, sí, oi, per sí, exemple, hi ha una noia que va venir ara també d'Arenys que se li va prestar una peluca. Uh-huh. Quan suposo que quan estan malalts i si veuen que a veure on poden anar, i com que en els seus pobles no hi ha un colliga, acaben arribant
el més proper,
a casa,
no,
aquí a nosaltres.
Sí. Sí. Uh-huh. I amb aquests diners, sabeu quants diners van recollir l'any passat? Teniu els números?
Sí, tenim els números, perquè ja els he portat.
Molt
bé.
Ja...
Mira, l'any passat es va vendre 53.000 bosses, aproximadament,
sí,
que serien uns 79.500 euros.
Clar, això són 53. Molts diners.
Sí.
Sí. No?
Clar, repartits entre tots,
no, però
bueno, que la gent...
És un bon gruix.
A veure, és una malaltia que, tu deies, està molt difosa, mm-hmm, i llavors la gent col·labora.
Clar.
I quan li dius un euro i mig. I, però, esclar, són moltes bosses a un euro i mig i llavors anem fent.
Sí. I el que també, el que dius dels diners, també cal destacar que, per exemple, nosaltres fem allò que sempre ho comentem, que és el servei de suport, sí, immediat a domicili, que això ens costa, val, no ens costa, val diners,
val,
i pensa que també és per gent que està malalta de càncer i gent que no està malalta, o sigui, gent que està finalitzant la vida, vull dir que no tenen que estar malalts de càncer per tenir aquest
servei.
Suport, aquest servei.
D'aquests diners que es van recollir l'any passat, sabeu quants
van donar
us han tocat a vosaltres
no,
o no?
No. Perquè, esclar, Oncolliga és a nivell de tot Catalunya.
Clar.
I això no, ens van donar les xifres de tot, però no el tant per cent. No ens van donar. No.
Sempre sou noies?
Sí, quasi sempre.
Malgrat el càncer no distingeix, eh?
No.
Entre homes i dones.
I em sembla que està més afectat els homes que les dones.
Bé,
em sembla
jo
que,
ja...
Que
sembla que hi arriba un moment, Maria,
deia,
que les estadístiques ja...
Però els homes ho porten més amagat.
Més amagadets. No,
sí? Teniu aquesta sensació?
Sí, són més tancats, els homes.
Sí?
Més tancats, sí. Bueno, tinc la sensació i la realitat. A veure,
sí,
allà tots som dones,
tot són
per
dones.
Un home que ens ve, clar,
i després
ve un home i llavors veu tantes dones
clar, que ja
diu,
no s'hi
bueno,
troba
si em necessiteu, me crideu, però
clar.
No...
Potser ja,
clar, potser com que arriba i veu tantes dones, i sí, ja no és que s'ho amagui, potser és que ja no s'hi troba, ja no,
sí,
troba,
ja no es troba a gust,
a gust,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Però sí, bueno, ens les animem, que si volen venir...
Exacte,
estem allà, vull dir que...
Sí, en aquestes campanyes del Posem-li Pebrots o altres que feu, sempre sou dones o també hi ha homes que hi col·laboren?
L'any passat ens van col·laborar dos homes. Però saps què passa? Que, clar, quan fem aquestes campanyes, ho diem a les voluntàries que estem sempre allà. I llavors, si ja omplen els d'això, els puestos, ja...
Els llocs, sí. Clar.
No busquem. De fet, en els whatsapps d'on colliga hi ha homes, també. I ells ho veuen. Mm. Però a vegades... però no contesten.
Bueno, animem una miqueta a la gent que ens veu i ens escolta que col·laborin, sí, aquesta setmana. Sí. A Calella no tenim còndis, però a Pineda n'hi ha... Bueno, les poblacions
Malgrat també,
properes,
a Pineda,
no?
Canet i Arenys.
Sí.
Llavors, si sols, o sigui, és divendres, dissabte...
El d'aquí Pineda, per la gent de Calella que vagi a peu i així, que així es faran una mica d'esport i salut...
Està, és el que hi ha a la carretera, oi?
Està a la carretera...
Allà al costat de les Serres.
Ah, exacte, sí. Allà al costat de la Policlínica, sí, hi ha la Policlínica, sí, sí, el Condis, les Serres, doncs el Mercadona, també hi ha... Doncs en aquella vorera hi ha un Condis... que doncs poden anar allà a peu, i si no, agafar el tren i anar fins a Arenys, que a Arenys el dissabte al dematí hi ha mercat, com
també,
que
sí,
i una passejada per Arenys, i entreu al Condis a buscar els pebrots.
Molt bé. Doncs aquest cap de setmana, 6 i 7, divendres i dissabte, posem-li pebrots al càncer, 1,50 € la bossa de pebrots, boníssims, i si no us agrada, els regaleu als veïns, que estaran encantats de la vida. Escolteu-me, que em deien les noies d'on colliga que canvieu de local.
Sí, sí, suposo que en un mes, dos, però no ho sabem ben bé, ja t'ho avisarem.
Ja ho tenim bastant avançat.
Ho tenim bastant avançat. També agrair, perquè la gent que està col·laborant, el pintor, els aplaudiments, o sigui, ho estan fent quasi gratuïtament, perquè som l'entitat que som, i això s'ha d'agrair.
I escolta, i on teneu? On teneu?
Al carrer Costa Fornaguera 28.
No,
34, perdó. Al carrer Costa Fornaguera 34.
Vosaltres fins ara compartiu un local amb la gent de Calella Marxa?
Sí, seguirà. Sí?
I què ha fet que hagueu de canviar?
Seguirem
compartint. No, és molt senzill. El local on estàvem, el propietari de l'immoble vol vendre la casa. Nosaltres estàvem en un baix d'una casa i els propietaris volen vendre. Llavors, doncs, normal, ens van donar... uns mesos, fins 6 mesos, sí, una cosa així. Sí.
I ens han dit que podíem estar-hi fins al juny.
Llavors, o sigui, per això ens vam començar a moure, a trobar un altre local que poguéssim anar. I he trobat aquest que està superbé, molt ampli, trobo que està de més millor comunicat, perquè no és...
És el carrer Costa Fornaguera, que passa molta gent,
el fred, és sota, o sigui, del carrer Església, per entre el carrer
Església
i Jovara. I bueno, ja t'ho explicarem, però que és això, que canviarem, suposo, en poc temps, perquè està molt, molt avançat,
I seguirem compartint
la casa amb Calella Marxa. També, doncs clar, que Calella Marxa també està...
També es quedava sense local.
Clar, sí, perquè el compartíeu. I per tant, us aneu les dues entitats cap allà?
Sí.
Molt bé. Teniu una bona convivència. De fet, feu moltes coses conjuntament, no?
Sí. Ens complementem. Ens complementem, perquè ells fan moltes marxes, llavors les d'on colliga els anem a preparar els entrepans, així. La nostra marxa, ells també ens marquen la marxa.
Tenim una bona convivència.
Sí, sí, sí.
Mira, veiem imatges d'alguna de les marxes que heu fet, no?
Sí.
Aquestes ara marxes pel càncer.
La propera, que és aquest, el maig, que la gent s'ho apunti ja.
El
24.
Quin dia la feu?
El 24 de maig.
Bueno, això ja ho tenim a tocar, com aquell qui diu,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Que la gent ja s'ho apunti, que a més tindrem una samarreta xulíssima aquest any, sorpresa.
Bueno, ja vindreu a la ràdio a explicar-nos uns dies abans.
Sí, i tant. Que jo crec que igual coincidirà amb el... Ja que estarem en el nou local, anem a veure. Perquè pensava que el local s'enredi...
A veure si podrem ja fer les inscripcions, que a començament de maig fem les inscripcions ja en el local, perquè així la gent pot venir a buscar les samarretes i així... I a veure si ja ho podem fer en el nou local.
A veure què. Perquè va bastant avança molt, molt ràpid, més ràpid del que pensàvem, veritat? Sí.
Em quedo amb això de que hi ha molta gent que us està ajudant de forma altruista, no? Ostres, això està molt bé.
El pintor, increïble.
El fuster. L'ampista també ens ho fa a preu de cost. Vull dir que, a veure...
Estem molt agraïts perquè...
Sí, molt, 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 molt.
Sí, perquè diuen, no, és que te fan com un pressupost i després te diuen, mira, per, com que sou vosaltres, pues, ho faré gratuïtament i te quedes. Jo me quedo quadros, dic, sembla estrany la gent que és molt solidària.
Bueno, la gent, el que passa és el que dèiem, que com que el càncer, malauradament, és una malaltia que està doncs, a totes les cases i estem tots plegats molt sensibilitzats, no?, amb la causa i molt esperançats en que es trobi una cura i que això deixi de ser un malson per tantes i tantes persones i tantes i tantes famílies, no? I amb el lloguer de local, com us ho feu? Què surt d'on colliga Catalunya? Ho financeu vosaltres?
No.
Teniu algú que us deixa el local? L'Ajuntament?
A l'Ajuntament també tenim que estar molt agraïts.
L'Ajuntament col·labora, ara, el local nou que anirem, el que paga l'Ajuntament, col·labora, no? I llavors, primer havíem mirat un altre, però, esclar, era més car, tenien que pagar un tant nosaltres i tal. I ara aquest que anem, el que ens dona l'Ajuntament és el que pagarem.
Ah, sí. Genial.
I
Cauinet. També s'ha d'agrair també l'Ajuntament i sempre la disponibilitat que sempre que truquem
que
a la porta
a l'Ajuntament.
A l'Ajuntament coses sempre ens atenen molt bé, aquesta és la veritat. S'ha de dir.
Sí. Amb aquestes coses s'ha d'anar tots a la una.
Sí.
Oi que sí?
També jo veig que també som gent tant com Oncolliga Calella com Calella Marxa que fem molt poble. I això jo crec que també això es valora des de l'Ajuntament. Jo ho veig d'aquesta manera, no? Movem gent i clar, i això també és una feina que fem que després, pues, vulguis o no, torna, no?
Clar que sí.
Tot torna.
Bé, no, escolteu-me, 6 i 7, divendres i dissabte, posem pebrots al càncer, comprem una bossa de pebrots per un euro i mig, o dos, o les
perquè
que vulgueu.
Perquè es pot fer una sanfaina boníssima.
I després podem fer escalivada, la podem congelar, en fi, podem fer mil coses,
O regalar-la al veí.
Bon rostit, o regalar-la als veïns, que estaran encantats. Molt bé, Maria Mònica, que vagi molt bé, tant
gràcies.
De bo es recollim molts de diners, i us esperem d'aquí a poc doncs, per parlar d'aquesta marxa del càncer, i quan ja tingueu
Sant Jordi, abans de la marxa del càncer, tenim Sant Jordi,
molta feina.
També a veure si ja podrem fer les roses, que ja saps que cada dia els preparem les roses, a veure si els podrem preparar al local nou i si no, ens seguirem en el vell.
Sí.
Però en algun lloc, ja ho tenim molt avançat.
Si més no, roses n'hi hauran.
Exacte, sí, roses sí.
Les embossem nosaltres, una con amor, o sigui, que en algun lloc estarem fent-les.
Doncs que vagi molt bé, noies. Gràcies.
Moltes gràcies.
Per venir, fem una petita pausa. Avui tenim doble entrevista, ara amb l'advocat Oriol Contreras. Fins ara.
Descobreix a Calella un lloc amb un sabor diferent. Xacolí Euskal Taverna, especialitat en pinxos d'autèntica recepta basca. Endinsa't en la tradició dels pinxos amb saboroses especialitats de Bilbao, com el popular Hilda, el pinxo basc per excel·lència. I per acompanyar la teva estada, t'oferim una completa carta de vins de qualitat amb denominació d'origen i de les marques més conegudes. Ara t'ho hem dit, però quan visitis el nostre Facebook també ho veuràs. Xacolí Euskal Taverna, carrer Creu 6, Calella.
Café Club Les Palmeres, lloc de trobada on passar-hi estones entre amics i bona música, prenent una copa o alguna de les seves especialitats, de begudes i propostes gastronòmiques. Café Club Les Palmeres, especialitat en gin tònics, còctels i cerveses d'importació i artesanes, hamburgueses i entrepans gourmet, pastrami, roast beef, tapes i perquè t'hi trobis ben a gust, disposem de terrassa, wifi, billar, darts. Café Club Les Palmeres, avinguda Capaspre, Xamfrà, Diputació, Calella. Obert cada dia des de les 6 de la tarda.
Notícies en xarxa. Edició matí.
Des de cada punt del país on hi ha notícia.
Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
Notícies en xarxa, edició matí. Cada dia, de 7 a 10 del matí, a Ràdio Calella Televisió.
Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i t'ho estàs perdent.
No saps a què t'estàs perdent.
I t'ho perds des de fa molt.
De veritat, tu vols seguir perdent?
Si no veus esport femení,
t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
Una campanya del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Quan vam crear el contenidor gris, no vam pensar «fem un contenidor pels que no volen reciclar». No, amics i amigues. Al contenidor gris hi ha una R de rebuig o de resta. I s'hi llença allò que no es pot reciclar, no allò que et fa mandra reciclar. És a dir, les ampolles, pots i flascons de vidre que llences al gris no van al gris, i ho saps, van al verd. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix.
facebook.com/Ràdio Calella.
Twitter@Ràdio Calella TV. Participa.
RadioCalella.cat.
Interactua amb nosaltres. Ràdio Calella. Textos, àudios. 107.9. Fotos, vídeos. Ràdio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Doble entrevista avui a la ciutat, ara amb l'advocat de l'Oficina d'Atenció al Consumidor de Calella, Oriol Contreras. Què tal, Oriol?
Bon dia.
De fet, teníem una entrevista enfocada de cara al 15 de març, que és el Dia del Consumidor, però ahir va saltar la notícia pels afectats de l'IRPH. Els tribunals europeus seran qui dictaminaran, els tribunals espanyols dictaminaran cas per cas si les hipoteques amb IRPH són abusives o no.
Això és el que...
Clar, els afectats per la clausa, per aquesta clàusula, l'IRPH, potser ahir esperàvem una sentència més dura contra els bancs, però sembla que això laxa una miqueta o els, bueno, els dona una miqueta d'aire a la banca, si més no, des de les associacions d'afectats ho veuen d'aquesta manera. No sé, Oriol, com ho veus tu?
Bé, aquí sí, hi ha diferents punts de vista. El meu particular és que han actuat a Europa igual que amb les clàusules sol. És a dir, ni les clàusules sol ni l'IRPH en si és abusiu. El que és abusiu és la manera d'oferir-ho i la manera de vendre-ho, perquè no s'explica clarament la diferència entre l'IRPH i, per exemple, un altre índex com era l'Euribor, que existeix, sí, i que ja existia en aquell moment. Per tant, la manera de dir, escolta, aquest és el risc que correràs si agafes l'IRPH, aquesta és les condicions que assumiràs si agafes l'IRPH, en comptes d'una altra, Europa diu que no es va explicar bé. Després, evidentment, s'ha afegit que l'IRPH va deixar d'aplicar-se per una mesura del govern, no? Però a Europa el que està dient és, senyors jutges, diguin si aquella persona se li va explicar bé per què escollir l'IRPH i no l'Euribor, que en la majoria de casos, ja et dic jo, que no es va explicar, o com a mínim, si algú ho va explicar, encara més dificultat pels bancs, no ho podran demostrar, perquè són els bancs que han de demostrar que t'han explicat, imagina't com et demostraran, igual que la clàusula sol, de què va, així entre cometes, no? Això, de què va l'IRPH, de què anava la clàusula sol, t'han de portar documents firmats per tu en el qual hi hagi comparatives de l'evolució de l'IRPH en comparació amb l'evolució de l'Euribor, t'han de fer comparatives de l'evolució anterior de l'IRPH amb altres índexs, tot això no...
Sí, el que passa que tots no sabem que com a consumidor, quan tu vas a firmar una hipoteca, hi ha molta informació que tu firmes i que en molts casos, no ens enganyem, Oriol,
la meva experiència,
no sabem ben bé què estem signant.
Correcte,
eh?
Però la meva experiència amb clàusules sol, perquè n'hem portat uns quants de pleits, és que tot això, aquesta informació no es donava. No tinguem por, que per molt que firméssim coses, això no es firmava. Amb clàusules sol haguéssim pogut tenir la mateixa por. És que jo vaig signar el dia del notari 40.000 papers. Vas firmar assegurances, vas firmar comissions, vas firmar la hipoteca en si. Però n'estic convençut, perquè és que el 99% de casos de clàusula sol es guanyen, no va signar cap document en què t'explicaven que era una clàusula sol. I estic convençudíssim, perquè m'explica gent, i perquè jo ja he vist escritures a la gent que m'ha vingut al despatx fent la consulta, que tot això no existeix, que no s'ha signat cap comparativa, cap fulla d'explicació, tot això no està signat. Per tant, tornarem a estar igual que amb les clàusules sol, el 90% de casos jo penso que se solucionaran, que s'ha d'anar al jutjat, que encara portem temes de clàusules sol als jutjats per resoldre, que ens estirarem 2, 3, 4 anys... Aquest és el que no volien els consumidors directament. Però jo toco de peus a terra, no ens enganyem. Hi ha governs, hi ha bancs, hi ha lobbies, hi ha forces que fan que tot no sigui, no sé com dir-t'ho, saps? Un país de flors i violes. No, no, no tot és així. Sí, sí. D'acord, que tots voldríem... Escolta, això està claríssim. Però el que també està claríssim és que el que no poden, per exemple, agafar el Tribunal Europeu i dir, senyors bancs d'Espanya, desembutxaquin ja automàticament, perquè ho dic jo, no sé, números que s'han dit, eh? 600 milions d'euros o 1.000 o no sé quants milions d'euros.
En el cas de l'IRP, que estem parlant de més d'un milió de persones afectades,
imagina't.
Això és tant com amb les clàusules sol? O amb les clàusules sol hi havia més persones afectades?
Doncs pel que jo havia llegit, jo dic, bé, perquè jo entenc i perquè és una clàusula potser molt més pràctica, la clàusula sol, que l'IRPH, que no és una clàusula com en si, com la clàusula sol, eh?
Sí, parlem d'un índex, no?
L'IRPH és un tipus,
no?
L'índex de referència. Sí. Jo crec que hi havia més clàusules sol que gent referenciada a l'IRPH. Això són números que té, suposo, el Banc d'Espanya. En tot cas, l'important és que la gent, ara, amb tranquil·litat, amb paciència, per mi amb un resultat positiu, no tot com havia de ser, oi? Però un resultat positiu, doncs es vagin assessorant a poc, vagin als seus advocats, a les entitats de consumidors, a l'oficina del consumidor, per fer la primera consulta i esperar. Perquè recordo quan va sortir la sentència d'Europa sobre les clàusules sol, que de fet ja ràpid, és a dir, com si la tinguessin en una butxaca o en un calaix desada, va sortir un decret del govern que deia com s'havia de tramitar amb els bancs un primer acostament, un primer intent de negociació, que la majoria de casos no funcionaven, alguns bancs sí que s'hi van agafar i ja abonaven aquests interessos sense anar al jutjat. I això va ser un decret que va sortir del govern, me'n recordo.
És a dir, que ja s'estalviaven el pas
en alguns casos,
a anar a judici,
sí,
no?
En alguns casos sí, i alguns bancs van reaccionar.
Tot i que les ofertes eren molt a la baixa.
Bé, aquí és on està la balança entre pleit o no pleit, oi? Però com a mínim el govern sí que va dir no podeu anar al jutjat sense passar per aquest decret. I aquest decret deia no podeu anar al jutjat sense haver reclamat abans els bancs. Per tant, jo ara mateix el que faria és esperar. Hi ha gent que ja s'ha mogut. Bueno, jo de moment... Reclamar sempre es pot reclamar, però jo m'esperaria a veure què diu el govern. Res, qüestió de setmanes, qüestió d'un mes, de dos... Què diuen els bancs, què diuen les entitats d'associació de consumidors i després ja posar-s'hi de ple a reclamar directament.
Per què creus que el govern sí o sí si ha d'intervenir en aquest tema?
No, però doncs, com que ho vam fer amb la clàusula sol, em dona la sensació que sempre han de posar una miqueta de control perquè els pressionen els bancs o perquè els hi surt d'ells mateixos, no? Però, vaja, jo si manés en un país i veig que una sentència em ve d'Europa que em diu que el Tribunal Suprem ha fet malament la seva feina perquè ha determinat que sí, que el de l'IRPH no hi havia cap problema. Jo com a govern, doncs, i tenint uns bancs també, que són no, una columna important no, de l'economia del país, diria, bé, anem a tranquil·litzar els consumidors, anem a posar un procediment que a vegades demora, però a vegades ajusta i arregla. Jo com a govern intervindria una miqueta, però que al final qui té que decidir si la clàusula ha sigut abusiva o no, serà un jutge.
Que ara hi hagi un govern, en aquest cas d'esquerres, socialista, creus que pot beneficiar en aquest sentit?
No ho sé.
Tenint en compte que amb el tema de les clàusules sol hi havia el govern del PP pel mig,
no.
Creus que aquesta diferència d'ideologia pot beneficiar?
No ho sé, això
se m'escapa.
Jo et dic com a govern neutral, com a govern, al final, deixa d'estar d'un color o l'altre, com a govern crec que alguna cosa hauria d'intentar fer per que no comenci, no? Per exemple, una cosa que van fer molt malament, van dir pues, totes aquestes demandes s'han de portar a un sol jutjat per província. Això ho van fer molt malament i encara està vigent per les clàusules sol. Què farem amb l'IRPH? Anirem al mateix lloc? Anirem a cadascú al tribunal de la seva ciutat? Penso que alguna cosa ens haurien de dir, passa les sentències d'ahir.
Parlant de 2013, més o menys, el canvi aquest amb l'IRPH, sí, 2013.
A veure, a partir de l'any 2010-2011 comença a decréixer l'Euríbor. i és quan es comença a veure la descompensació entre l'Euríbor i l'RPH, que és un dels primers motius de queixa dels ciutadans. Escolta, és que hi havia molta diferència entre l'Euríbor i l'RPH. Comença l'any 10, 11, però és que és l'any 13 on, a més, desapareix l'RPH. Desapareix aquest índex, desapareix aquesta manera de calcular el nostre interès, i llavors és quan es queda fixa i quiet, amb un tipus que està elevadíssim, en comparació amb l'Euríbor, que encara l'any 13, 14 i 15, i bé, ara estem sota mínims. Clar, doncs imagina't la demora que portem dels de l'any 10, doncs portem més de 10 anys que els que tenen un IRPH en la seva hipoteca han estat pagant, diuen, entre 100 i 200 euros més al mes. Que això és, doncs, són més de 2.000 euros cada any.
Són molts diners.
Calculat amb aquests 10 anys, és el que s'està movent en notícies d'entre els 20 i 22.000 euros de mitjana per hipoteca.
Això vol dir que si guanyem el pols a la banca, cada ciutadà que estigui afectat, vol dir que ens recuperem íntegrament aquests diners de més que hem pagat cada mes?
Aquesta és la idea de la sentència. Recuperar tot allò que hem pagat, número 1, i que no se'ns apliqui més aquest IRPH en el futur, número 2, i per tant se substitueixi per un altre tipus, un altre índex, que en la majoria de casos els jutges el que faran és veure quins índexs hi han, i si no hi ha cap substitutiu en la hipoteca, que en els casos de l'IRPH la majoria de substitutius també es van quedar bloquejats aquell any 13, doncs s'agafaran, el més habitual serà l'Euríbor.
Tu creus que, com va passar també amb les clàusules sol, amb les banques, o la banca en aquest cas, abans contactarà amb els seus clients per no arribar a un judici i fer una oferta segurament a la baixa?
Bé, és un...
Per estalviar mals de caps?
És un dels passos que, per això demano jo paciència a la ciutadania, és un dels passos, doncs, que s'ha d'esperar que reaccionin aquests bancs. Clar, això no sé molt bé com si tornaran a fer el mateix que van fer amb les clàusules sol, si n'han après i ho faran d'una altra manera. Per això jo crec que hem d'esperar que ara s'estudiïn aquesta sentència als bancs, ho parlin entre ells, ho parlin amb governs, ho parlin amb tots els que ho hagin de parlar i facin ells el primer pas. O sigui, no, després del temps que portem esperant, no? Jo crec que val la pena que el ciutadà s'esperi una miqueta més. Paro setmanes i fins i tot mesos. No? Ja no ve després de tants anys, oi? Pensa que això, doncs, si portem ja aquesta demora, doncs, des de l'any 13, que és quan es va bloquejar l'IRPH i comencen a sortir els primers dubtes, però la sentència a Europa ve d'un jutjat de Barcelona, no?, que fa uns quants anys va elevar a Europa consultant. Escolta, aquí a Europa, a Espanya, estem aplicant bé aquesta llei, s'ha fet tot bé. Per tant, tots són passos que ara no val la pena per uns quants setmanes o mesos tirar-ho tot pel terra, no? I ara jo esperaria quin pas fa, no només els bancs, sinó, com t'he dit també, el govern i altres sectors que tinguin competències, Banc d'Espanya, no ho sé, m'entens? Sí. Jo amb això soc molt cautelós sempre i m'agrada esperar. Sí que és cert que hi ha despatxos d'abogats i, vaja, el mateix dia, si jo posava la notícia a IRPH a Google, ja se'n posicionava en primer lloc despatxos grans d'abogats, bueno, que ja et venien, no? Reclama vostè, oi? Però això ja estava al primer lloc de Google, per sobre fins i tot de webs de notícies, de Vanguardia, de Periódico, de Confidencial, ja estaven per sobre en Google aquestes webs de despatxos d'abogats.
Bé. Gent que tingui la capacitat de liquidar la hipoteca o que estigui ja a punt de liquidar la hipoteca i que estigui, doncs, embrancada amb un tema d'IRPH, els pot beneficiar? És millor no liquidar-la i esperar, doncs, que hi hagi algun posicionament per part de la banca, del govern?
Fins i tot aquelles hipoteques liquidades podran reclamar.
Ah, d'acord.
Per un altre articulat del codi processal i del Codi Civil, però gent que hagi pogut ja liquidar la hipoteca IRPH podran també reclamar.
Val.
Per tant, si tu em preguntes si algú vol liquidar ara la seva hipoteca...
Encara que liquidin uns anys per pagar.
Doncs que la liquidi. Home, evidentment, si ho ha de fer ara, en breu, per dir alguna cosa, casualitat, seran pocs els que ens escoltaran que ara puguin liquidar justament la hipoteca. Home, sí que faria la consulta abans a l'abogat.
D'acord.
També.
Però en qualsevol cas, encara ara, que la liquidis, tens dret a reclamar
concepte,
allò que has pagat de
com
més.
Com a concepte, en principi, sí. I així ho defensarem els abogats.
Molt bé. Teniu feina ara, eh?
Se'ns gira feina.
Heu tingut molta feina amb les clàusules sol i ara amb això de l'IRPH també, no?
Sí, se'ns gira feina.
El dia 15 és el dia del consumidor. En sabem de comprar, Oriol?
I menys per internet.
I menys per internet,
sí, que
és un dels temes
comprar.
Que teníem preparats per avui, no?
Sabem comprar a les botigues convencionals. I la Diputació, en el marc del Dia del Consumidor, del dia 15 de març, doncs aquesta vegada ha fet inserit una miqueta amb la compra per internet, no? Que penso que és potser el que més debat ens porta, tret de les reclamacions habituals, no? De serveis bàsics, aigua, gas, llum, telefonia, que això sempre ho tindrem a sobre, no ens ho traurem mai. Però tret d'aquest sector, el que més ens mou i ens preocupa a les entitats i al món del consum és la compra per internet. Val? Sabem comprar, em pregunta si a les botigues, per internet no. Llavors la Diputació diu, pues, faig un decàleg, que estic, entre cometes, orgullós perquè pràcticament els 10 punts que publica la Diputació coincideixen amb els que jo sempre, aquí m'hauràs escoltat, i altres emissores que vaig, també insisteixo, no?, a l'hora de reclamar i de recordar als consumidors com comprar per internet, i jo te'n volia fer, res, 5 cèntims d'aquests recordatoris.
Sí, tenim 6 minutets.
Tenim 6 minutets.
Sí.
Doncs mira, anirem ràpid. I ens recomanen, per exemple, ubicar sempre físicament la botiga. D'acord? Quan jo vaig a comprar una botiga al carrer, sé on està. Quan la compro per internet, no sé on està, però puc saber-ho. Com? A tot peu de pàgina d'una web apareix el concepte avís legal, termes semblants, si no, avís legal és el que legalment hauria de ser, i en allà ens dirà on està radicada aquella web. El NIF, el CIF, sobretot si està a Espanya o a la Unió Europea. Val? A partir d'aquí, si comprem i sabem que som coneixedors que comprem en una web que està a la Xina, tenim riscos. Quin? No que el producte estigui malament, no per ser xinos, el producte té que estar sempre malament, però sí que a l'hora de reclamar, com puc reclamar una botiga que està fincada a Pozuelo de Alarcón, però si està a la Xina, a Pequín, em costarà molt, i és lògic, des de l'Oficina del Consumidor de Calella. Per tant, ubicar bé la botiga és important. Ens recorda la Diputació que se'ns ha donat tot tipus d'informació que sigui veraç, però això, bueno, com donen les botigues, tenim dret a que el que surt a la pantalla sigui realment el que se'ns ven, si no, reclamar. Ens parla de la transacció. Quan vaig a comprar, abans de fer el clic últim definitiu de la compra, hi ha d'haver una recopilació de tot el que estem pagant. Ens ha d'aparèixer en pantalla.
Està d'acord, vostè fa un desglòs.
Preu,
no?
Impostos, sobretot amb transport aeri, taxes, altres transport, altres conceptes que no estiguin en el preu original, tot això se'ns ha de resumir sempre abans del clic. Si fem el clic i no tenim aquest resum, tenim un problema i després podríem reclamar. També ens demanen, ens recorden que les empreses, malgrat la celeritat en portar-nos els productes, com Amazon, que ens ho porta en un dia a vegades, tenen 30 dies, la llei els dona 30 dies. Per tant, si no m'ho porten el dia 1, malgrat ho hagin ofertat, i serà el 2, el 3, el 4 o el 5, fins al 30, no podria jo cancel·lar el contracte. A partir del dia 31, escolti, jo cancel·lo el contracte perquè no complirà amb el termini.
Tot i que hi ha pàgines a la Xina doncs que a vegades tarden 3 mesos a portar-te una cosa,
què
no?
Què passa?
Però ells ho diuen, eh? De fet,
primer,
a les webs ho diuen.
Segona, ja tornem al que jo he dit en un principi. Aquestes webs de la Xina no tenen per què complir la normativa europea.
Clar.
Jo estic parlant d'una normativa
europea.
Està clar.
Per tant,
això, la diferència entre comprar fora de la Unió Europea o dintre de la Unió Europea. Tenim 14 dies per desistir, un cop rebem el producte o el servei. Totes les compres fetes per internet, sense confondre amb el dret de garantia, és a dir, que el producte no estigui bé, jo, si m'arriba a casa un producte i dic, ai, no és com ho veien a la pàgina, no és com ho pensava fins i tot, me l'imaginava més gran. Tinc 14 dies per desistir sense cap mena d'inconvenient. Ens recorda que tenim la mateixa garantia, 2 anys pels productes nous, 1 any pel producte de segona mà.
Hi ha alguna despesa que tu pagues quan compres per internet que en el cas de retornar doncs, el que has comprat o de fer un canvi es perd?
Correcte, molt bona pregunta, com diuen. La llei també diu, aquí en aquest decàleg, per exemple, no ens ho recorda, perquè seria potser un detall, no? Però sí que jo ho explico. Quan tu fas una compra per internet i després desisteixes en els 14 dies... entre cometes, seria com un capritxo, no? Tu has volgut un producte, l'has tingut a les mans, l'has valorat i ara el retornes. Aquest enviar i retornar, aquesta despesa, i això està passant molt amb les companyies de telèfon, entre altres Gestel, per exemple, m'ho trobo molt, et porten el router a casa, te l'instal·len i després et diuen, quan tu et fa la contraoferta a la teva anterior companyia, et diuen, bueno, doncs tu te n'has anat un altre cop a la teva companyia, pel router, i venir una persona a instal·lar-te el router, doncs et cobrarem uns diners. Semblava que anaven amb raó, però la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions ens ha donat la raó a nosaltres, als consumidors, i ens diu, un momentet, si jo tinc 14 dies per desistir, tu espera't a portar-me el router, no? O si vens no me l'instal·lis, o fes alguna alternativa perquè a mi no m'enganxi ja amb 150 € de penalització per haver-me fet aquesta assistència. i tampoc els dona la raó. Yeah. Però sí que hi ha aquí un petit... que hauria d'estar especificat. O sigui, quan tu compres un producte et diuen si vostè desisteix, pel transport li cobrarem 15 euros. Ah, doncs potser compro o potser no compro.
Clar.
Però sí que és cert que podrien...
Que hi ha alguns diners que es poden perdre,
aquestes
no?
Aquestes petites despeses.
Mm. Tenim un minutet, encara un minutet. No. Mig.
Protecció de dades, sí. Que sempre ens respectin la protecció de dades... I bé, qualsevol dubte abans de comprar, consultar el veí, consultar un amic, consultar l'oficina del consumidor o a Google, fer comparatives. No ens llancem al buit a l'hora de comprar per internet.
A vegades només posar el nom de l'empresa al Google i veure els comentaris de la gent que hi ha comprat, doncs ja et dona certa confiança,
així
o
és,
no.
Així és, així és.
Molt bé, Oriol, ens veiem d'aquí 3 mesos?
D'aquí 3 mesos, mira, ja t'avanço, sí? Que parlaré de les noves tarifes de la llum.
Que de fet era un dels temes que teníem
avui, temes, però
com que ens ha solapat el tema de l'IRP, que ens el guardarem.
Bé, com que no entrarà en vigor fins passat l'estiu, tenim temps.
Que vagi molt bé, gràcies.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Fem una pausa, notícies, entrevistem a la regidora d'Educació per telèfon i fem la tertúlia. Fins ara.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. Només sí vol dir sí i s'acaba la diferència entre abús i agressió perquè no hi ha consentiment. Aquesta és l'essència de la nova llei de llibertat sexual aprovada en les últimes hores i que respon a la pressió social de casos com el de la Manada. N'ha parlat aquest matí a la xarxa la vicepresidenta de l'Associació de Dones Juristes, Temis, Manuela Torres, que diu que la llei és un pas endavant, sobretot perquè és una llei integral.
En determinados delitos o cuestiones entendemos que se podría haber hecho un poquito más, que es una oportunidad importante para hacer una reforma más exhaustiva, como por ejemplo una reforma del delito de prostitución coactiva y proxenetismo, de una regulación adecuada del delito continuado, pero vamos, obviamente es un avance legal importante, sobre todo porque es una ley integral.
La Generalitat comprarà els terrenys on s'ha de construir el complex turístic Hard Rock, un anunci que les plataformes contràries al projecte no han rebut bé. Una informació que ens amplien des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Aquest dimarts el govern de la Generalitat arribava a un acord per iniciar l'operació de compra dels terrenys on s'ha de construir el Hard Rock. Aquesta compra la realitzarà Incasòl per 120 milions d'euros abans del 5 de maig i el mateix dia de la compra haurà de vendre els terrenys a Hard Rock. Aquesta compra no s'ha rebut amb bons ulls per part de les plataformes que s'oposen a aquest complex. Des de la plataforma Aturem el Barcelona World JPEG asseguren que això posa al descobert les mentides i l'opacitat del projecte. Denuncien que la Generalitat ha posat en risc els diners de tots els catalans i catalanes per interessos privats i asseguren que posaran en coneixement a diverses instàncies un seguit d'errors procedimentals i legislatius en aquesta compra. Amb tot plegat, expliquen que no creuen en aquest model de desenvolupament turístic. Davant tot això, l'alcalde de Salou i delegat de projectes europeus de la Diputació de Tarragona, Pere Granados, ha dit que el Hard Rock suposa l'arribada d'un nou mercat.
Per tant, el Hard Rock no suposa una massificació, suposa l'avinguda d'un nou mercat durant 365 dies a l'any i que és un nou producte, un nou model que avui no en tenim. Per tant, ens ajudarà a complementar allò que ara nosaltres no podem oferir. No hem de tenir por, al revés, hem d'estar molt agraïts.
Recordem que des de Hard Rock preveuen començar les obres aquest mateix any. El complex ha d'ocupar 750.000 metres quadrats i la firma farà una inversió global de 2.000 milions d'euros.
Gràcies, Marina, i anem ara cap al Segrià. A la capital del Segrià, concretament, la paeria de Lleida vol convertir en un node logístic de rellevància per al transport ferroviari la pròpia ciutat. Lleida s'incorporarà al grup de treball de les Ferremet, un dels lobbies més importants d'Europa pel que fa al transport de mercaderies en tren. Des d'UAU Lleida Ràdio, més detalls, Adriana Fort.
L'alcalde Miquel Puello i el primer tinent d'alcalde Toni Postius han mantingut aquest dimarts una reunió amb Joan Amorós, el president de Ferrmed. Allí s'ha posat sobre la taula la voluntat del consistori de reactivar el treball amb aquesta entitat. Puello ha avançat també la disponibilitat de fer que Lleida aculli una trobada sobre logística amb la participació d'entitats i empreses d'arreu. La reunió també ha servit per aprofundir en la importància de que Lleida estigui connectada al corredor mediterrani. La connexió amb els ports de Tarragona i Barcelona per via fèrria és cabdal, segons s'ha destacat des de la Palleria, per tal de garantir la integració del territori i el desenvolupament econòmic.
Gràcies, Adriana Fort, per aquesta informació amb la qual tanquem aquest butlletí de notícies en xarxa. Ens actualitzem properament.
Notícies en xarxa.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Onze i quatre, de seguida ens posem a fer tertúlia com cada dia, però abans tenim en línia a la regidora d'Educació de l'Ajuntament de Calella, la senyora Montserrat Mateu. Senyora Mateu, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com cada any, des de la regidoria d'Educació, s'organitza una xerrada per a pares i mares d'infants que el proper curs començarà en P3. És un pas que els pares que ho hem viscut, home, sabem molt bé que es porta amb més o menys angoixa, regidora.
Sí, cert. De fet, jo diria que es porta amb més angoixa per part dels pares que potser per part dels fills, perquè pels pares doncs, és canviar l'espai, segurament és canviar doncs, els hàbits i una miqueta les rutines, però la que els fills doncs, ja comencen en els centres educatius de l'escola de les nostres escoles, doncs en molt poc temps s'habituen i es fan seva la rutina i l'hàbit a seguir.
Bueno, és allò que ens diuen les mestres i els mestres moltes vegades, no? A la que els pares giren cua, els nens ja somriuen, no? És a dir, fan el plor en el moment que els deixes, però els hi passa molt ràpidament,
sí,
eh?
Sí, cert. Jo també et puc parlar també com a mestre i també he vist que una miqueta els primers dies d'aquests alumnes de P3, que sí que és cert que potser el primer moment doncs, els hi sobta, perquè és un ambient nou, un edifici nou, unes cares noves, però al cap de com tu dius, al cap d'una horeta, doncs ja estan completament habituats.
Aquest dissabte, regidora, fareu aquesta xerrada adreçada a aquests pares i mares que enguany doncs, portaran els seus nens per primer cop a l'escola. Ens pot explicar una miqueta quins són els objectius, de què parlaran?
Sí, mira, primer de tot us comentaré que la persona que farà la xerrada informativa és una persona que es diu Cristina Caldes, que és responsable de projectes i orientadora acadèmica i professional de l'àrea de projectes educatius i orientació. Uh-huh. Fa anys que fa aquesta xerrada i el que comuniquen a les famílies és parlar una miqueta de la preocupació en el moment de triar aquest centre educatiu, que sempre és un tema doncs, que preocupa una miqueta. Després també se'ls informarà del procés de preinscripció i matriculació, com tramitar el full de la sol·licitud, els documents que cal adjuntar, com cal fer el seguiment d'aquest procés de preinscripció i matriculació. Després també se'ls informarà de l'oferta educativa de la nostra ciutat, que totes les famílies coneixen l'oferta educativa, però a més se'ls donarà més informació d'aquests centres d'educació infantil i primària, tant públics com concertats. I finalment, doncs, explicarà una miqueta també aquesta angoixa o aquests primers dies de nerviosisme de començar en un nou entorn.
Els barems aquest any, regidora, han canviat? Són els mateixos que en altres anys?
De moment ja en tenim dos segurs que han canviat perquè ja ho van notificar el curs passat, i un és la malaltia crònica que afectava el sistema digestiu, per exemple, els alumnes celíacs. Aquest és un barem que aquest curs ja no és hàbil, i també quan el pare o la mare o els tutors o germans havien sigut, són exalumnes, aquest barem tampoc no serà actiu aquest any. La resta de barems estem a l'espera. Jo mateixa vaig parlar ahir amb la inspectora del Departament d'Ensenyament de la nostra àrea i estan al caure els barems, estan al caure. Per tant, no us puc donar informació dels actuals barems.
És a dir, allò de tenir un fill celíac que puntuava per triar l'escola que
ara
tu vulguis...
Ara ja no puntuarà.
O en aquest cas, tenia un germà en el mateix centre, ja no puntua, no?
No, el del celíac puntuava 10 punts i el pare o mare que havia estat alumne del centre puntuava 5 punts i aquests dos, cap dels dos puntuarà pel curs 2021.
I això, des de l'àmbit de la docència, com ho veuen vostès? O no tenen opinió respecte
Clar,
a aquesta
qüestió?
Clar,
com que encara estem a l'espera dels barems pel curs que ve, estem una miqueta, com jo també, a l'espera de veure com si els barems hauran modificat molt, si els barems seran els mateixos, menys aquests dos, que ja els sabien des del curs passat, que per aquest curs vinent ja no serien barems actuals. Estem a l'espera d'informació nosaltres també.
Clar, ens posem a la pell, per exemple, d'uns pares que tenen doncs, dos, tres fills i que dius, home, normalment els fas anar tots a la mateixa escola, no? I que ara, doncs, això, hi hagi la possibilitat de que no sigui possible, no?
A veure, sí, clar, si són encara, si estan en el centre, sí que hi haurà puntuació. Jo parlo d'ex-alumnes, és a dir, que ja no estan en el centre.
Entenem, d'acord. A quina hora és aquesta xerrada? Qui pot venir-hi, regidora?
Sí, doncs la xerrada és a les 11 del matí, serà a la fàbrica Llobet, en l'àrea d'educació, i poden venir totes les famílies que estiguin interessades en rebre informació per la matrícula pel proper curs, dels seus fills que començaran P3 a les nostres escoles.
Quantes places s'oferten aquest proper curs?
Estem al voltant de 155 places.
Són les xifres...
No, perdó, ofertes, eh?
Sí.
Ofertem unes 175 places.
Són les ofertes amb les que es mouen cada any, no? Imagino.
Sí, de les mateixes del curs passat. Sí, sí, sí.
Montserrat Mateu, doncs, alguna cosa més?
Per mi, res més.
Doncs ja ho saben els pares i mares que poden anar a aquesta xerrada aquest dissabte, doncs pares i mares que enguany, el proper mes de setembre, hauran de portar els seus fills a les escoles per primera vegada. Regidora Montserrat Mateu, gràcies per atendre la nostra trucada. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, bon dia.
Adéu.
Doncs jo no sé si els nostres tertulians tenen criatures de 3 anys. Jo crec que ja no, eh?
No, una miqueta més gran.
Una miqueta més
gran. P4, jo, o sigui que...
Però sí que és veritat. Espera, saludo al Josep Maria Gallar, o a la Josep Maria.
Bon dia.
Miquel Campoy,
bon dia.
Francesc Membrives,
bon dia.
Jaume Torrent,
bon dia.
Fernando Vallabriga.
Bon dia.
Jo no sé si això ho recordeu vosaltres amb certa angoixa o no. Jo admeto que sí, eh? Allò de deixar el teu tresor per primera vegada a mans de...
És com sempre, amb el primer se'l passant molt, o sigui,
sí,
hi ha un seguiment, una adaptació d'una setmana pels pares, sobretot una adaptació. Sí. Amb el segon ja vas una mica més a sobrat, amb el tercer va sol, o sigui, el deixes allà.
Diuen, que sí?
Sí, jo t'ho dic per experiència.
Sí. Us queda una miqueta lluny això ja, per exemple, el Fernando, no?, Vallabriga, el Jaume Torrent.
Sí, més bé sí.
El Miquel, també, no?
A mi em va tocar, es va cuidar tot de la meva dona, llavors, perquè jo estava treballant 14 hores cada dia.
Ja.
I per lo que sigui se m'ha cuidat ella, perquè no, li feia pena, de fet.
Però sí. Ara com ha vist, més o menys sobrevivim,
Es toca els nits, que també em va tocar a mi els nits.
Sí. Sort en tenim moltes vegades.
Hi ha més avis de guàrdia que pares allà.
I tant que sí. I tu, Gallar, què?
No, jo el meu ja té 13 anys, ja ni me'n recordo. De moment no tinc ni nets, ni... I el meu fill ja va solet, aquest, també.
Ja va solet. Sí. Bueno, escolteu una cosa. Ahir vam entrevistar a l'alcaldessa i va parlar, entre d'altres, del tema de com els ajuntaments han de portar de la millor manera possible tot el tema aquest del coronavirus. Val? I va posar la mirada en la Setmana Santa. Som un municipi turístic, estem a les portes de la Setmana Santa, està a l'ordre del dia que s'estan anul·lant moltíssimes reserves arreu d'Europa, i Candini va dir això. Si us sembla, la sentim i després en parlem.
patirem, com està patint el conjunt, doncs, diguem-ne, de totes les ciutats i d'arreu, amb aquesta emergència global, tindrà un efecte negatiu, de ben segur, i tant de bo que m'equivoqui, no? Tant de bo m'equivoqui, però de ben segur, doncs, que hi haurà aquest, diguem, menys reserves i que possiblement, doncs, que esclar, el que s'està demanant és que, diguem, la gent circuli menys arreu de, diguem, globalment del món, no?
Va parlar d'això, de menys reserves, i va apel·lar a la responsabilitat, amb aquestes paraules.
Les institucions també tenim la responsabilitat de no, diguem, d'ajudar a que hi hagi serenor, de no facilitar, doncs, cap tipus de pànic ni, diguem, facilitar cap tipus d'inquietud. Nosaltres tenim un sistema sanitari, Catalunya tenim un sistema sanitari molt bo, amb uns professionals que són excel·lents, i per tant seguir deixant-se guiar pels consells i per tot allò que vingui, doncs, per part d'aquestes autoritats sanitàries.
Bueno, no sé si això és una cosa que esperàvem. S'estan... No sé com ho esteu visquent vosaltres. Els mitjans de comunicació tenim una responsabilitat molt important amb tot això. N'hi ha, dèiem ahir a la tertúlia, que hi suquen pa hores i hores i hores i hores, i sembla, dona la sensació a vegades que esperen que passi alguna catàstrofe mundial i que morin moltes persones per tenir més hores de pantalla. No sé com ho esteu visquent això vosaltres, Miquel. No,
jo crec que les declaracions de l'alcaldessa, doncs, van en la línia del que està passant realment, no? És obvi que ja s'estan produint cancel·lacions no només d'agències de viatges, sinó de gent particular que havia reservat. Per tant, el problema el tenim aquí, ja, el problema està aquí. I no només a Calella, això és per tot, vull dir que és una cosa que és el que vaig dir l'altre dia, de que qualsevol actuació que es faci difícilment es pot fer a nivell d'un poble, vull dir, és una cosa que s'ha de fer a nivell de tot un territori. Crec que això, Setmana Santa, ja la tenim a sobre,
sí,
i recuperar totes aquestes anul·lacions que hi ha ara actualment serà difícil. Això no és crear un ambient fictici, ho dius, que realment està passant així, no? Per tant, no sé què és el que es podrà fer a nivell local, però poca cosa, no? Perquè això ja està passant.
Algú a la tertulia d'ahir deia: home, potser la gent de fora s'ho repensarà, però potser això beneficiarà o farà que la gent de la península o gent d'altres pobles de Catalunya, doncs, triïn fer una distància curta i...
Sí, però al final el mal ja el tenim aquí. I al final aquesta epidèmia ja li podem, quasi bé se li podria dir, no? Perquè ja veus que està tot escampat.
Sí, bueno, però escolta,
al final, si el tenim aquí,
perdona un moment,
i el número de casos van creixent,
sí,
al final la psicosi es va creant sobre el que va sortint el dia a dia, no? Al final jo, quan deia ben Miquel, la Setmana Santa ja la tenim aquí, i això és un tema que, per desgràcia, aquesta malaltia sembla ser que és un tema que s'ha d'incubar, s'ha de fer el tractament que s'hagi de fer, però clar, els dies van passant. Ens trobarem la Setmana Santa aquí. Avui mateix estava parlant amb una persona que té una agència de viatges i certament està molt espantada, perquè cada dia està pagant focs viatges de noces, viatges de fi de curs, que també ja els tenim aquí.
Bueno, la Pia ha suspès un viatge a Itàlia.
Hi ha després tot el tema de grups i clar, està tinguent problemes serios. Problemes serios,
sí,
i serà un efecte econòmic, sí, serà importantíssim.
Però diu el Gallar, ja parlem d'epidèmia, però escolta, algú de vosaltres coneix algú que tingui la malaltia? Pregunto, eh?
No, jo vull...
Deixa'm
puntualitzar, no? Però al final jo crec que això és un tema que és cíclic. Per exemple, a Xina, que és el focus principal, va començar a pujar, ara ja sembla que ja està començant a baixar. Vull dir, al final sí que encara hi ha casos de mortalitat, però sembla ser que els casos de contagiats cada cop és inferior. I aquí, doncs, cada dia, per desgràcia, anirem tinguent casos, fins que arribarà el moment que haurà passat aquest temps i els casos començaran a baixar. Recordeu que hi ha hagut altres tipus de malalties, com el SARS, com el de les vaques boges, hi ha hagut moltes coses que han fet el seu cicle.
Sí, el que passa és que...
Han fet el seu cicle i bé,
sí,
i veurem a veure el què.
Sí, però vols dir que quan va haver-hi la gripa hi va haver-hi tant de rebombori com ara... Jo no ho recordo,
té molta pinta de cortina de fum, també, el coronavirus.
No sé.
Jo crec, perdona,
digues, Campoy.
A veure, això, efectivament, esperem, tothom espera que això arribi a un bon punt i després comenci a baixar. però els experts, això ho diuen els experts, estan parlant de 3 mesos i possiblement 6 mesos. Amb això vol dir que tot l'estiu ja ens l'hem carregat, per tant aquest any la cosa està...
Però el problema no està tant en l'epidèmia en si té un procés o té un altre. El problema està en que li han donat un bombo a aquest procés, que la gent està deixant de fer coses que realment no tenien risc. La gent va amb mascaretes pel carrer quan no haurien d'anar. O sigui, s'ha creat una psicosi tal que evidentment és normal que la gent acabi encomanant-se. Llavors, això sí que hi ha molta responsabilitat en tota la campanya intencionada o no, aquest és el fet, o sigui, aquí és el que hauríem de buscar. Realment hi ha un aprofitament d'una notícia, diguem, que sabem, diguem, que donarà, diguem, molt de bombo, o és que s'ha llançat a la notícia a efectes, diguem, de que, a nivell mundial, estic parlant, sí, a nivell, sí, diguem, de que s'intenti, diguem, deixar, diguem, davant d'altres temes. A veure, estem molt preocupats pel canvi climàtic, en canvi, diguem, ara no en parla ningú, perquè tothom parla del coronavirus.
Bueno, és que ara no es parla de res més que del coronavirus, eh?
I el sensacionalisme de segons quines cadenes de televisió...
Bueno, és brutal, eh?
Omple molt. Però a part d'això hi ha...
Todo por la audiencia.
Una pregunta que me faig jo. Heu sentit que hi hagi algun cas als Estats Units?
Sí. Immortal. Ja? Immortal, sí. Immortal. Sí.
Ja? Ja. Perquè vull dir una nació de 260 o 70 milions d'habitants, tota la casualitat, enemigo económico, o sigui, que s'està lluitant per la número 1 del món, entre Xina i Estats Units, i d'Estats Units no es parla. O sigui, parlem de
sí, sí, ja va sortir algun cas de mortalitat, inclús.
Sí, no, però és que de casos de mortalitat associats a la grip, n'hi ha cada dia.
És que jo
és que aquí, cada dia.
Aquí jo,
però no d'aquesta grip, de la grip comuna.
Passo molt. Mira, això mateix ara avui, ahir, diu que va morir una persona que tenia pneumonia i va agafar... Bueno, escolta, les persones que s'han mort anys i anys...
Una pneumonia d'origen desconegut, deien.
Però com allò no hi havia el virus, era la pneumonia sola. Ara hi ha pneumonia, es moren perquè ha agafat el virus. És que jo, per exemple, que el bombo aquest fa més mal que bé. I jo voldria que si passéssim una mica la televisió, els diaris sensacionalistes, els hi toquessin una mica el crustó, perquè és que amb això no es pot jugar, perquè el que dèiem, que fan? Treure gent, treure el turisme, treure d'allò, això fa mal a l'economia, però no solucionen res, es fa mal i prou. Jo, per mi, que és més bombo que res. Vaja. Sí, una cosa només, és que a vegades crea també una mica de confusió, perquè, per exemple, sense, diguem-ne, les autoritats sanitàries, no? I això ahir ho dèiem. Per exemple, no, et diuen, no és necessari que tothom porti mascareta pel carrer, no? I amb això estic d'acord.
Bueno, de fet, es veu que no et protegeix, això és només és vàlid per la gent que...
Només ho infecta.
Exacte.
Però d'altra banda, et diuen, eviteu els jocs, on si teniu que parlar amb algú, doncs parleu a 2 metres de distància i coses d'aquestes. No? Aleshores, diu, si no fa falta la mascareta, quina necessitat hi ha de que les persones estiguin a 2 metres? Cosa que és totalment impossible de complir, perquè la gent té que anar a treballar a Barcelona, té que anar a estudiar a Barcelona, té que anar...
Però totes les entitats...
Potser tenim més números per contagiar-nos aquí que no passa fora al carrer, vist així.
Totes les grans empreses que treballen molt de cara públic i, per exemple, entitats bancàries han rebut protocols d'acció molt diferents aquests dies. O sigui, molt en aquesta línia. Tots han rebut uns paquets, diguem, de desinfectant per netejar-se les mans perquè estan constantment per van i saludant a clients. O sigui, i això no te parla una empresa, te parla moltes, entre elles la Caixa, etcètera, eh? Vull dir, bueno, doncs al final es fa més en silenci per evitar, diguem, que hi hagi, diguem, una psicosi, però totes actuen al respecte, si no mantenint una distància, com a mínim després netejant-se, diguem, desinfectant.
Bueno, tenim a la vista la Setmana Santa, aquí la vivim d'una manera, però hi ha llocs a Espanya on la viuen d'una manera molt especial, i ara em ve al cap la Setmana Santa andalusa, no em vull imaginar que en aquesta gent els hi diguin...
Les falles.
Les falles s'han celebrat al final, però...
Encara no.
Bueno, sí, ja han començat, sí, però ja va començar aquesta setmana.
Però l'explosió de...
Sí.
La crema.
La crema, vull dir que ja han començat, però em refereixo que no em vull imaginar que en els andalusos, que hi treballen durant tot l'any i s'ho esperen en candeletes, o la Fèria d'Abril, que ve després a Sevilla, els hi diguin que no poden fer-ho.
Allà a la Fèria d'Abril ja hi ha alcohol i diu que ho maten, el virus, vull dir...
A València no.
Allà hi ha l'aigua de València.
Que aquí també ho reguem tot, eh? Aquí també ho reguem tot, eh?
Però de totes maneres, a un nivell més estret, A Itàlia s'ha suspès el Juventus Inter, que és un partidàs, com el Real aquest de Madrid i nosaltres, els del Barça, i no passa res, vull dir que pues, ho han tingut que acceptar per nassos i per responsabilitat. Vull dir que
bueno, es parla també de la suspensió dels Jocs Olímpics. És que, a veure, la pregunta que ens fem molts ciutadans és què hi ha al darrere de tot això.
Pues, que la gent s'espanti, escolta, jo és l'única cosa que hi ha, perquè a mi tot això ja em comença a cansar. El mateix, ahir també abans dir, el bàsquet del Madrid, també sí, a tancar, i vol dir que els jugadors d'entrenament no es poden encomanar, és que és una cosa tal que no sé si algú hi treu calés aquí, vull dir...
Bueno, a veure, la setmana passada el Vallabriga, que venia d'Itàlia...
I tant! I avui l'he tocat i no té febre, vull
no,
dir...
No, i no ens hem encomanat, no?
24 dies!
No, encara!
Heu passat bona... Mira, el Gallard està mirant així raro, vol
dir... L'has de covar, L'has de covar!
El Gallard ha vingut tard,
14 dies! No, no, per ara no tenim símptomes,
No, però vull dir que jo ho he tan exagerat, això, que... Ja ho sé, que ens han d'avisar, home, per això hi són, per dins el tant, però home, aquí s'estan passant bastant, i cada vegada més, mira, aquí mateix, quan es col·loqui d'heu fet, que n'heu parlat sempre del mateix.
Bueno, clar, és que som un... És que nosaltres som...
I quantes carxofes hem compartit?
Sí.
Per això, ara.
Jo sempre ho dic, no hi ha res pitjor per encomanar-se que un estudi de ràdio. Claro. Ja us ho dic, Perquè aquí quan cau un, caiem tots un darrere l'altre.
Estàs tocant la feina que t'he sortit.
Escolta'm una cosa, doncs això que us preguntava, no? Què hi pot haver-hi al darrere de tot això? Realment és una por a la malaltia o és un interès econòmic de les grans potències mundials?
Estava justificat de cancel·lar el Mobile?
No sé.
No.
A mi
què es presentava al Mobile?
Jo no sóc ningú.
Tot el sistema del 5G, diguem, dels xinos. Així, literal, Tot un sistema que porta un any i mig d'avantatge del sistema, diguem, dels americans. Tot un sistema que s'ha d'implantar a Europa, segurament s'implantarà, però que els americans estan totalment en contra. Llavors, hi ha un interès econòmic a darrere? Jo crec que és evident. És més que evident. Una altra cosa és que sigui el causant, no. Però el bombo manifest està claríssim, o sigui, el Mobile no estava justificat. S'estava produint un altre, diguem, un altre congrés molt semblant que es va produir sense cap mena de problema a Amsterdam els mateixos dies.
I quants malalts hi van haver-hi amb aquest altre congrés? Sí, quants van agafar? No,
escolta'm, s'ha suspès també ara que parlem la ITB de Berlín, que també, és la fira
sí,
i el Saló de l'Automòbil.
Sí, però ara estem parlant d'un mes i mig més tard.
No,
en aquell moment...
Un moment que vull dir, el Mobile... Va ser quan aquí, o sigui, quan a Itàlia ja portaven quasi una setmana.
El Mobile era la setmana passada, si s'hagués de fer.
Sí, sí, però ja vull dir, a Itàlia ja havia d'això i després va començar aquí a Espanya. Sí, sí, per casualitat, hagués passat, o sigui, hi haguessin hagut infeccions, ja... En comptes de parlar de fins a l'any, no el 2023, sinó fins a la pròrroga que han donat en sembla fins al 2026 o 27, es ve acabat.
Però aquí no hi va haver un acte, diguem, de responsabilitat per part del Congrés, no. Aquí va haver una sèrie d'empreses que van pressionar totes per marxar en bloc perquè no es produís. I això va generar una alerta amb el Mobile, però no hi era. És una altra cosa, diguem, en el partit que dius, ei, ho hem de suspendre per una mica per sentit comú. Molt bé, d'acord, ja estem enmig, diguem, del merder. Però en aquell moment no, en aquell moment van ser un grup d'empreses que van decidir que no hi anaven voluntàriament per aquest, al·legant aquest motiu. Llavors, hi ha un interès econòmic? Evidentment que sí, o sigui, això està més que demostrat el tema, diguem, d'aquesta tecnologia que estem provant. Estem provant que Anglaterra la compra... o sigui, ja ha rebut, diguem, clatellades de totes bandes, i és que si no la compren, o sigui, la seva instal·lació s'hauran d'esperar un any i mig a poder-ho, diguem, a poder-ho ofertar. Una altra cosa, els efectes que tingui el 5G, si són... Se parla de tot, fins i tot, diguem, que puguin tenir, diguem, efectes nocius, no?, per a la salut. Però, bueno, el fet és que és aquest, si vols avançar, el xinès està un any i mig, o sigui, Huawei està un any i mig per davant de tota la tecnologia americana. I és això, com ho poden competir? Només evitant, diguem, que ho presentin, només evitant que ho venguin.
I se recalquen amb això, amb el virus.
Bueno, ahir van venir els veïns de Can Carreres, no sé si algú de vosaltres va veure l'entrevista.
Sí, recuperem la conversa, on el deixar, doncs dius o no?
No, dic perquè va venir el Sergi Becerra, que és el president de l'Associació de Veïns. Sabeu que hi ha llum verda per aquest projecte de reurbanització de Can Carreres. És un projecte de 10 milions d'euros, Can Carreres, recordem que hi ha una petita part que és de Calella, el gruix és de Pineda, hi ha temes de clavegueram, aigues brutes que van a la muntanya, temes d'enllumenats, d'asfalt de carrers, no tenen un transport públic, doncs... En fi,
vaig sentir la conversa sí. I tot i que em va semblar una persona molt informada i realment diguem, molt sensata a l'hora de parlar, hi havia informacions a mitja, espanyola, sí que hi ha un clavegueram que en Cafés és una part. De fet, està, i de fet s'ha fet pujar tota la zona Montessori i es va aprofitar per connectar, diguem, amb aquella zona, tota una zona de Can Cafés. Això és paraules textuals del tècnic municipal de Pineda, que ho vaig tenir fa 6 mesos, encara no, aquesta conversa. Vam tenir aquesta conversa justament de Can Cafés, eh? O sigui, tot el que estava executant. I un dels problemes, diguem, més importants del per què Can Cafés no ha evolucionat és per un gran propietari de moltes parcel·les que té encallat aquest procés en aquest sentit, perquè no accepta, diguem, el pagament que li tocaria, diguem, en aquest fet, ni el canvi que en aquest cas planteja l'Ajuntament. No puc donar més detalls perquè tampoc me toca a mi, no? Però és un dels esculls, eh? Un altre escull és la quantitat important de diners que s'han de tenir recaptats, diguem, per part de l'Ajuntament per començar amb aquest projecte. I lamentablement, diguem, la renda per càpita, diguem, de Can Cafés no és pas la més alta, diguem, de les zones de Calella. Llavors, com a tal, te trobaràs en que això serà impossible. Plantejava opcions, diguem, d'ajustar-ho a un sou, diguem, mínim, diguem, etcètera,
etcètera. A l'interprofessional, sí, clar,
però,
sí, clar,
però perquè... Però l'Ajuntament de Pineda, que és qui ha de recollir la gran part, el gran gruix d'aquesta quantitat, sí, vol dir que ha de posar els diners sobre la taula abans, llavors hi ha recollida de tota aquesta gent al cap 2 anys. Llavors, és aquest un altre, diguem, dels inconvenients majors, no?, al respecte. Vull dir, el debat no es tindrà aquí, Calella, es tindrà al costat, al poble del costat, eh? I es tindrà l'Ajuntament del poble del costat, bàsicament.
Si algú que ens està sentint i vol trucar i vol dir la seva, ja sabeu que és una tertúlia oberta a tota la ciutadania, 93-766-0333. Us sembla, recuperem les paraules del Sergi Becerra? Perdona?
Quin percentatge hi ha de parcel·les a Calella?
A Calella un 10%.
Un 10% a Calella.
Un 10%.
Mira, anem a recordar el que ens deia el Sergi Becerra ahir en aquesta entrevista que li fèiem ahir aquí a la ciutat.
Nosaltres entenem que els primers beneficiats de les millores del barri serem nosaltres mateixos, doncs viurem en un espai amb unes millors condicions de vida. Per tant, tenim la nostra responsabilitat de que el barri estigui com està ara, i alhora sortirem beneficiats si les coses es fan ben fetes d'un projecte de millora de barri. El que passa és que també volem que es prengui consciència que ni som els únics responsables de l'estat en el que es troba el barri, ni serem els únics beneficiats.
Això és el que deia ahir Sergi Becerra. També va parlar de propostes, en aquest cas, de l'Ajuntament de Pineda.
Posar un topall respecte al salari mínim interprofessional de les quotes que haurien de pagar els veïns. No volem que aquesta millora de carrers posin en perill l'economia domèstica dels veïns de Can Carreres. Un segon en la proposta que hem presentat és que, com que som coneixedors que un projecte d'aquesta envergadura no es pot fer si no hi ha el pla de reparcel·lació fet, el que els estem proposant és feu-ho, comenceu-ho a fer, i quan tingueu el projecte de reparcel·lació acabat, repercutiu els costos d'aquestes partides en el projecte de reparcel·lació. I un tercer punt és anar actualitzant la xarxa de distribucions.
Algú sí. Ha sentit a Miquel Campoy.
No, és que té raó amb això. Primer s'ha de fer el projecte de reparcel·lació de totes les parcel·les i després, posteriorment, el d'urbanització, que és diferent una cosa de l'altra. No? Jo no sé si ja han arribat en aquest pas, però si no, això és un procés que no es fa en 2 setmanes. Vull dir, això tarda temps, s'han de presentar al·legacions del que vulgui presentar, tota la història aquesta. Per tant, va una mica per llarg. Ara, si ja saben, perquè estan parlant del cost d'uns 10 milions d'euros sí, o alguna cosa així, sí, suposo que és tota la urbanització.
Això és l'obra civil.
Sí, sí. És què?
Sí, el que és l'obra civil.
Sí, sí, sí. Doncs la part de Calella, efectivament, és una part petita en comparació a la resta, però s'hauria de saber primer a veure quantes parcel·les hi ha i quina quantitat li correspon. Sí, per veure si és assumible d'aquesta forma que s'ha explicat del salari mínim i tota aquesta cosa, no?, que tenim en compte això. A veure si quina és la quantitat que li correspon a cadascú.
Sí, jo crec que el problema d'això és que, com amb tots els pobles, diria jo, i potser en francès em corregirà si m'equivoco perquè ell és del RAM i... Sembla que tots els pobles tenen aquest tipus d'urbanitzacions que en el seu moment van créixer d'una manera indiscriminada, sense cap mena de control. M'agradaria saber quines parcel·les hi han donades d'alta i quines no hi han donades d'alta, i un cop s'hagi fet la reparcel·lació i s'hagi fet la distribució de les parcel·les com Déu mana, després, a veure, després que es comencin a fer els números ben fets, perquè et pots trobar de que ara potser diguin, estiguin parlant de 10 milions i potser no, de la veritat en siguin 12 o siguin 13. I això, per exemple, jo sé un cas que això ha passat i el meu poble no gaire lluny d'aquí, a Tordera. Tordera és un poble que està minat d'urbanitzacions que en el seu moment, als anys 70, anys 60, 70, van créixer d'una forma indiscriminada i, escolta'm, la gent enxufava les cloaques amb una fossa sèptica i aquí no passava res. I a l'hora de la veritat, quan s'han fet les reparcel·lacions, ha costat molts de diners, ha costat molts d'esforços i ha costat... Bueno, i a l'hora de la veritat, quan han anat a fer la feina, han tingut uns problemes de por.
El problema de la fossa sèptica que comentes, que també ho comentava, diguem, vaig sentir l'entrevista.
Sí. Són les filtracions.
Però, cuidado, o sigui, tots els agregats rurals treballen amb fossa, més que fossa sèptica, o sigui, en aquest sentit, amb un treball de purificació d'aquesta aigua, o sigui, una fossa, diguem, de tres fases, normalment sol ser, o de les boles que te treballa, diguem, i que te les fa.
Però als anys 70 això no es feia, Francesc, vale, feia un pou mort allà, sí, i cases, venia la cuba xupant-ho tot i fora.
Però avui en dia que hi hagi 30 cases aplegades en un espai i tinguin aquesta mena d'evacuació, diguem, a muntanya, tampoc és excepcional de Can Carreres, eh? O sigui, te'n vas al costat i a tot el Cal Capità de Pineda, etcètera, tot arreu està així. O sigui, no hi ha una altra manera de fer-ho. Ja no arriba el quilogram ni moment.
Sant Quirze, tampoc?
Ni arribarà mai.
Sant Quirze?
Sant Quirze sí que
sí,
arriba.
Sí, Sant Quirze sí.
Sí que està connectat. El que, en aquest sentit, tens tota la raó, aquesta partida és un pressupost. És un pressupost inicial del que partir. Tots els escolls que s'ha trobat l'Ajuntament... El de Cabella no, en aquest sentit, el de Pineda, quan ha intentat iniciatives semblants, jo he viscut, diguem, cada vegada, doncs, una anotació, diguem, a registre, doncs, que s'ha demanat, diguem, una moratòria, diguem, de llicències per estudiar, diguem, el tema. Sempre s'ha trobat amb el mateix escull. O sigui, propietaris que tenen molta propietat que no estan d'acord amb la reparcel·lació plantejada, no?, en aquest sentit, i aquest és el primer escull, i segona, en el elevat import que pertoca, diguem, com a contribució especial, diguem, a cada veí. I clar, al final, els ajuntaments diuen, doncs mira, doncs ho intento, dos anys, tres anys, me caduca, diguem, la possibilitat de fer-ho, ho deixo morir un altre cop, i així dos o tres vegades. Però això ha passat a Can Domènec, ha passat també a Castellà d'Índies, ha passat un grapat d'urbanitzacions a la zona. S'intenten unes actuacions urbanístiques, no es aconsegueixen els diners, ara, Can Carreres, inconvenient, de fa molts anys estan caigut de lliure, en quant a preus, està caigut de lliure, o sigui... quan realment és una zona relativament propera comparada amb altres espais i altres poblacions de per aquí i amb una vista espectacular i un immoble, doncs, quan puges de Santa Anna de Pineda que et pot costar una casa igual 350.000 euros perfectament, allà l'estàs comprant per 150. I estàs a 2 quilòmetres, encara no, eh?
I els carrers de Can Carreres, per exemple, el que és la part urbanitzada està d'un estat lamentable. Jo hi vaig força per repartir per la feina i això... I la veritat que...
I què succeeix en un entorn on les cases són més baratones? On la gent no ha pogut pagar molts préstecs? On les cases han quedat embargades i ningú ha anat a subhasta? Així de senzill. Doncs que passa com en tots els barris on tens, diguem, un poder adquisitiu, diguem, menor, que s'aplega moltes vegades qui no voldries en altres espais, on tenen un lloguer més barat, etc etc. Pitjor veïna, ni molt menys, de lluny, al contrari. O sigui, jo crec que és una molt bona, diguem, notícia que els veïns al final diguin: ei, nosaltres posem aquí, ens hi posem i tirem endavant i volem fer-ho, perquè això sí que dignificarà la zona, això és totalment cert. Això sí que revaloritzarà, diguem, el mercat immobiliari de la zona, això també és cert, no? I aquesta repercussió de 10, 15, 20.000 euros que pot costar per veí, automàticament, diguem, ho està guanyant, diguem, de plusvalor el seu immoble, però immediatament, eh? O sigui, si no ho està doblant, eh? Vull dir, sí, el mateix dia,
després,
eh?
Després també hi ha l'altre tema, que és el...
Miquel, acosta't una miqueta més al micro,
sisplau. A veure si això ho faran els propietaris per junta de compensació o bé ho farà directament a l'Ajuntament, perquè també depèn de... Que, clar, si ho fan els propietaris, doncs potser amb el preu es poden ajustar una mica més. Si ho fa l'Ajuntament,
ho fa l'Ajuntament.
Doncs, també, ho fa l'Ajuntament. Mm.
El Sergi Becerra, que va parlar també d'aquestes aigües brutes que s'aboquen a la muntanya, i sembla que el Seprona s'hi ha posat pel mig i va dir això.
Doncs ara sí que hi ha un requeriment per part de Seprona, en el cas els insta els responsables a que presentin quin és el pla o quin projecte tenen per revertir aquesta situació. I ara sí que hi ha un requeriment per part de Seprona als ajuntaments de Pineda i Calella.
Però això és una pedra sobre la seva pròpia taulada, eh? Perquè es pot trobar que com a usuari obligat hagi de canviar la seva fosa sèptica o el seu pou sec i convertir-ho en una fosa com humana. Pot estar obligant els veïns a gastar-se cadascú doncs, entre 2 i 3.000 euros com a mínim immediatament per solucionar aquest problema. O sigui, de fet, l'Ajuntament no necessàriament ha de ser responsable, diguem, de solucionar aquest fet ara mateix, eh? Com a mínim ara. O sigui, ojo, vull dir que aquesta bufetada ho hi pot tornar, eh? Vull dir, els hi pot tornar,
sí, però jo vull fer una cosa, vull dir una cosa. Això està molt bé, això que has dit tu, tens tota la raó. Potser ha fotut una pedra a la seva teulada. Però durant quants anys ha estat cobrant l'IBI l'Ajuntament i no s'hi ha fet un manteniment adequat en aquella urbanització?
Mira, si obrim la capsa de l'IBI, aquí sortiran gafetades per tothom.
Oh, no, clar, que... no, aviam, les coses a vegades...
A Calella també.
No, tot arreu, eh? Tot arreu.
Sí, però
al final les carreres estan com estan i a vegades els IBIs... A vegades els IBIs estan per aquestes coses.
Els IBIs, per començar, es compten a raó del valor catastral de la finca, de l'immoble.
Sí.
El valor catastral, diguem, de l'immoble, si me fas provar a Pineda, està més del doble del que hauria d'estar en general. O sigui, la recomanació és que estigui al 50% del preu de mercat. Habitual és el que... Està en més del 100% moltes vegades. Això genera plusvàlues desorbitades i genera càlculs d'IBIs brutals. Llavors, que paguin, bueno, això sí que ho tindran clar els veïns de Cabellos de Pineda, diguem, el mateix que en Carreres, que veuran, diguem, que el seu IBI varia com la nit i el dia, eh? O sigui, rieran dos frares, tu mateix mires una cosa i l'altra i és brutal. Si tu pots pagar una plusvàlua, diguem, una banda rieran dos frares de 500 euros, mateixa data de compra, mateixa data, diguem, del pis, i l'altra banda pagar 5.000, eh? O sigui, així és, eh? Llavors, en aquest sentit, l'IBI és un altre fet que tots els municipis, evidentment, ho estan cobrant i a Can Carreres no han deixat de cobrar. No han deixat de cobrar per uns altres conceptes. Ara, l'IBI no té res a veure en aquest sentit amb el que seien clavegrams, perquè totes les organitzacions aquí a darrere tampoc els hi ha fet l'Ajuntament. La part de Cabella tampoc ho va fer l'Ajuntament, o tot el que són, diguem, els clavegrams i demés. Sant Quirze tampoc, o sigui, ho va pagar, diguem, qui havia, diguem, en aquest cas, qui urbanitzava, qui va fer, diguem, el pla parcial, qui ho va executar en aquell moment. I és la pràctica, diguem, sempre urbanística que s'ha seguit, no és pas una novetat el que va passar allà dalt. Vull dir, i no proliferaven aquestes urbanitzacions sense llei ni control. No, o sigui, sense llei ni control hi ha unes quantes al parc natural que sí que van proliferar, Can Soler, etcètera, i s'han anat consolidant. Aquestes sí. Però Can Carreres, tot això no. Can Carreres, diguem, hi havia un projecte, hi havia unes llicències urbanístiques municipals, hi havia un seguiment. Una altra cosa és que no coincidissin amb el que avui volem fer, perquè ja hi havia Can Carreres multiplicat per 3. O sigui, i es va paralitzar quan portaven aquesta fase. Però tota la resta de muntanya està urbanitzat en carrer, està plantejat en carrers i tot, i numerat en parcel·les. El que passa és que allà va ser on es va parar, diguem, aquesta invasió de la muntanya, invasió del que va ser, diguem, el parc natural, no? Vull dir que la història és enorme, o sigui, de Calmar, d'Urpissa, Pineda, o sigui, aquí dona per una tertúlia, per 15 tertúlies.
Calmar va ser un dels noms que va sortir, sí, a la tertúlia.
Calmar va ser la societat que va executar Can Carreres en el seu moment. I de Calmar, un dels administradors, diguem, que és mort, clar, es va convertir, quan es van convertir totes les SEAs, va ser un dels problemes, diguem, que es va trobar, diguem, aquesta societat, que llavors es va dissoldre tenint, doncs, des de finques en propietat encara, finques embargades, etc. I Can Carreres va quedar en un limbo, en una situació, diguem, bastant complexa. Sí, que aquí tampoc...
No.
Em pensava que volies dir alguna cosa. Per tant, veig que està tot molt enredat, no?
Home, és una patata calenta molt complicada de resoldre. Que l'acció feta pels veïns és, per mi, me sembla fantàstica. Com dic, vaig escoltar l'entrevista amb molta atenció perquè, coi, ho visc cada dia. O sigui, jo he vengut immobles allà dalt, i recentment, no? I amb anotacions registrals que t'obliguen a explicar. I l'últim client va ser un client francès, justament, un periodista de la televisió francesa, sí, que ens va comprar una casa aquí, i vam anar a parlar amb l'arquitecte municipal de Pineda i va fer una exposició absoluta d'aquesta situació i va veure que realment costarà executar-ho per aquests motius que he comentat jo, tot i que a la llarga s'executarà. Que ve d'un dany? No, tampoc, eh? No te vull enganyar. O sigui...
Hi ha moltes cases a la venda a Can Carreres?
Hi ha un mercat molt, molt, molt important.
Clar, això, clar, és una miqueta el peix que es mossega la cua, no? Si saps que hi ha un ventall de cases per comprar que estan a bon preu, però saps que al darrere de tot això hi ha tots aquests conflictes, clar...
Bueno, és això... que més que conflictes, el que hem fet jo quan he vengut un immoble allà dalt ha estat donar una informació absoluta, que en aquest ofici també, diguem, manca molt, no?
Clar, o sigui, clar, transparència.
Un comprador des del primer dia ha de tenir, sí, sí, diguem, una nota registral on apareix, diguem, aquest expedient obert. I ha de tenir la possibilitat d'aprovar, diguem, amb el tècnic, diguem, municipal que hi expliqui totes les comes, diguem, d'aquest procediment. Quan preveu que es pot fer i si té alguna, diguem, diguem, previsió, diguem, que es pugui fer. Jo crec que serveis tècnics en aquest sentit, diguem, d'amb dos municipis, jo estic molt content, de que havia, diguem, de Pineda en aquest sentit, de la resposta, diguem, donada en aquestes, a qualsevol usuari en aquesta línia. Llavors, un comprador que compra sabent que pot tenir una repercussió de preu de 10.000, 15.000, però està comprant un preu interessant i la compra com a segona residència per això, no ha de ser un inconvenient. Potser fins i tot és una manera, diguem, de tornar a reomplir aquells immobles que realment doncs, estan en caiguda, com diem, no? En aquest mercat que va sorgir una miqueta després d'aquests últims dos anys, en el qual, diguem, tornava a haver i torna a haver una mica, diguem, de revifalla, no? Gent que tornem a comprar una caseta, que va, és el que dèiem, una caseta, diguem, aquí, a 2 quilòmetres del poble, amb unes vistes espectaculars.
Les millors.
Que demà me toca pagar 10.000, 15.000 euros, ei, ja ho preveig avui, ja faig guardiol, me'ls guardo per si de cas, i quan toqui, fantàstic. Soterraran instal·lacions, me podré connectar a xarxa, diguem, de baixa, diguem, per clavegram, etcètera, etcètera, etcètera. Però al final, tot han set apanyos a Can Cafelles els últims 20 anys. Apanyos, apanyos, apanyos per anar solventant. I tenen tot el raó del món de queixar-se, evidentment que sí, eh? Vull dir, les coses com són, no hi faltaria. Al contrari, jo crec que l'única manera és la queixa, que és el que dius. O sigui, tens tota la raó. Si no plora, qui no plora no mama. Això està més que el que va.
Està clar, però, que hi ha hagut molts ajuntaments. El Miquel, que ha estat a l'Ajuntament també, el tema de Can Carreres és un tema que no s'acaba de desencallar del tot, no?
Jo, quan vaig venir l'any 75 aquí a Calella, escolta, ja se'n parlava, vull dir que jo el que voldria és que ho posessin la mà d'obra i a fer-ho, perquè si no això s'està allargant.
Sí, el que passa que estem parlant de...
S'està allargant i cada X temps surt un boom. Va, a veure, jo, del modo que va la cosa, jo, d'aquí 5 anys ja no es parla, d'aquí 10 anys tornem a parlar. I no es fa res allà, és que no es fa res, i fa molts anys.
Aquestes fosses, aquests pous morts, aquestes aigües, en aquests pous es buiden les aigües brutes o van filtrant a la muntanya?
S'hauria.
A veure, ara avui en dia, abans ficava una espècie de fossa sèptica, abans es ficava un pou mort amb unes tapes i amb uns decantadors.
I quan baixava...
Ara són, sí, ara no, ara ja són un tipus de...
Cridaves a les cubes i apa, i tira.
Sí, quan ja sobreixia...
És que pels que no estem posats en el tema, això dels decantadors, què és?
Bueno, és com el sifón, vull dir, va passar l'aigua, la porqueria va quedar en un cantó i al final van quedar les aigues, diguem, entre cometes, filtrades, o sigui, el que pesa va avall i va passant en un altre cantó el que és més líquid,
vale.
No?
I el que pesa que va avall, on t'acaba anant?
Això és el que ve a xuclar la cuba.
Clar.
Els pagesos, jo, a veure, és veritat, no, quan venia per cara ja no hi vaig a Blanes, perquè no, vinguent de Blanes, la zona aquella que per desgràcia ha passat tot allò de Blanes, de Malgrat, Can Pixota, tot allò, el Grau i tot allò, a vegades, no t'enganyo, passaves l'estiu així, sentia una oloreta que ve a ser el que es feia abans amb tot això de que
Ara l'únic que són que porten més, diguem, els decantadors aquests, la porqueria es va decantant d'una altra manera, són d'altres tipus, són, per exemple, són extensions, són dipòsits, per exemple, que són molt plans, inclús no requereixen una gran obra, com abans deies allò, fer una fossa sèptica i, bueno, ja podia ser un bon forat. Ara, avui en dia, són una espècie de pous, com uns dipòsits que són superplans, que un forat d'un metro, bàsicament, el poses allà, queda tot planer, queda sota, queda registrat, pues, els decantadors són diferents, vull dir, ha millorat molt això.
Quan, això no filtra, la muntanya?
Sí, no, mira, això no, aquests no.
Ah, bueno, quan es va fer l'Eder, aquí a Pineda, bueno, a Tordera, allà, que és la depuradora, diguem, d'aquí de... Sí. de aquesta macro depuradora, una de les coses que jo tinc una propietat, allà a Sant Pere, justament, i se'ns va exposar, que a altres llocs hi havia molts veïns, allà eren 40 veïns i no tenien pressió, però una de les coses que es va demanar i que s'havia de fer, i el que passa que va arribar la crisi, i va acabar dir que no hi havia diners per res i que t'aquestes, diguem, com estàs, no? Era la integració de l'Eder, diguem, al parc natural, s'havia de fer, diguem, tota una façana allà verda, que no quedés aquell mussol, diguem, de ciment allà, s'havien de tapar les piscines que no s'han tapat, i això està costant una borrada cada any, o sigui, em sembla que són 10.000 euros al mes, diguem, en materials, perquè, diguem, perquè no faci tanta puta, diguem, a la zona. Però una de les coses que es feia a tots els veïnats era depurar les aigües de tota la zona de Sant Pere. Es va intentar, diguem, un plantejament que era caríssim, passar-ho fins a Cal Capità, un col·lector, i després una alternativa era petites depuradores en aquest sistema, no?, per cada 5 o 6 cases, seguint aquest sistema. Jo el que vaig canviar doncs, és en volum per 7 o 8 persones, una mica més enllà del que és a casa, i el cost del dipòsit són 2.000 euros.
Sí, 2.000 euros, instal·lacions 3.000 euros.
No, més obra i tal, te'n vas a 3, 4.000 euros, diguem, en col·locació, tubos, etcètera, etcètera. Això filtra, com bé deia, a 3 llocs, té unes bodes especials. Abans, si tens un pou, allà tot va junt, la mesquita que dèiem, i quan està ple, sí, què passa? Que en Cabrera és molts llocs, que està ple i vessa, i va vessant, i va vessant, i va vessant, i ningú buida. Eh? Yeah. Llavors, això és el que fa, diguem, tot el mal odor, etcètera, etcètera, etcètera. Mm. I això va a la muntanya, i això sí que, diguem, realment, diguem, si la fas buidar, clar, cada vegada que ve una cuva, són 250 o 350 euros, eh? Vull dir que...
I cada quan s'ha de fer buidar un pou d'aquests?
Home, un pou d'aquests cada any, com a màxim. Ah, o sigui, una altra cosa és la fosa, diguem, aquesta, que com que acaba quedant el residu a baix sec, acabes necessitant cada 3 o 4 anys més o menys buidar-la, o sigui, que és diferent. Llavors aquesta és una cara una mica més cara d'instal·lar, però té un manteniment menor, no? I llavors això sí que fa, diguem, que òbviament l'aigua que va a muntanya no serà aigua de boca, ni molt menys, mai, no? Però sí que és una aigua, diguem, més operada,
que no està contaminada.
El que se'n diuen...
Són solucions per contenir, diguem, clavegram, i totes les masies ho tenim així.
El que es diuen aigues negres i aigües grises. Que les aigues grises es poden fer servir per rec, es poden arribar a fer servir... per boca no, clar.
No
però,
està clar.
Per exemple, moltes aigues grises poden fer servir per rec.
Però és que no les volen. Jo vaig estar provant amb qui porta tot l'Eder i em va dir, escolta, em vam oferir les aigües grises que traiem de l'Eder i cap dos pagesos de zona ens les va acceptar. I els volíem fer baixar a Riera i tal. I van dir que ningú les... Llavors s'estan llançant, diguem, absolutament. Però bueno, això és una altra història. O sigui, l'aprofitament d'aquestes aigües, qui ha fet, diguem, al final algun pas, diguem, per aconseguir...
Parles de la potabilitzadora, no?
Sí. Ah, Miquel, el micro, si no et sentim.
Ah, no,
sí.
Vale. Com que també hi ha la desaladora, pensava que no fos l'altra. Però la potabilitzadora agafa l'aigua de...
No, perdona, potabilitzadora no, estic parlant de la depuradora. O sigui, depuradora, diguem d'aigua.
Ara.
Bueno, escolta...
Però que quedava una aigua després de tot el procés, diguem d'alt, i aquesta aigua terciària, diguem, aquesta aigua, es podia fer servir per segons quins usos, i ningú la va poder, en tota la Riera de Pineda ni enlloc de la zona, vull dir...
Molt instructiva la tertúlia d'avui, la veritat. No, molt bé, la veritat és que ens heu aclarit doncs, coses que segurament molts ciutadans no sabíem, eh? Molt bé, hem d'acabar. Fernando Vallabriga, Jaume Torrent, Francesc Membrives, Miguel Campoi, Josep Maria Gallar. Gràcies, com sempre.
Jo volia dir una cosa.
Digue'm.
Una notícia que és que m'ha cridat l'atenció. Bueno, m'ha cridat l'atenció. Que té una part positiva i una part negativa.
A veure.
La positiva, el senyor Rossell
sí.
ha sí, denunciat sí. per prevaricació i males arts a la senyora Carmen Lamela, que era la jutge que el va tenir 683 dies empresonat, i que el president del Consell General del Poder Judicial la va encombrar al Suprem. La dolenta, que també demanarà 10 milions a l'Estat perquè l'indemnitzin. I això significa que nosaltres pagarem, en el cas de que ho guanyés, que nosaltres ho tindríem que pagar 10 milions i, en canvi, la senyora Lamela ni serà degradada.
No cridis,
degradada. No cridis. És que
quan parleu del Barça...
I si barreja justícia i Barça, ja...
Bueno.
Sota el volcà. Vallabriga, volcà.
Bueno, ara ha fet com ahir. Ara l'ho ha tirat a l'aire, no podem dir res. Ara,
com que no pots dir res?
Home, perquè és l'hora de plegar. Ja.
Home, sí.
Però vosaltres penseu que pagaran d'un millor, li pagaran d'un
millor. A mi no m'ho preguntis.
Si d'aquí un temps li tornaran fora a la presó perquè li podran... drogues o el que sigui, del mateix modo que li van posar cèntims.
Home, vinga.
Ja. Ara sí, a veure qui la diu més grossa.
Ara sí que t'ha matat tu, diem, un punt àlgid.
Ara has pujat al nivell de la tertúlia.
Contra el Barça i contra Catalunya són capaços de fer el que sigui.
Home, no siguis així. Home, no sigueu així. Escolta,
tu encara confies en la justícia espanyola de dalt, no la de baix.
Jo vinc aquí a moderar una tertúlia, no vinc aquí a donar opinions.
La setmana que ve parlarem de la ràdio, sí?
Ah, sí? Sí, perquè vols parlar de la ràdio.
Ostres, home, el nou d'allò que han sortit, que ara ja hi haurà, es podrà triar el president, el director.
Esteu parlant del reglament.
Del reglament,
sí. Tenim president a la ràdio.
No. Tenim president
com una república.
Per això, ell vol dir que vol parlar.
Qui és el president?
El Marc Buch.
Ah, sí. Ell vol parlar d'això que ha sortit de la
ràdio.
Doncs
em sembla molt bé.
I quan parlis amb la senyora regidora d'Educació, li dius per què els celíacs, que jo ho soc, els hi han tret aquesta puntuació.
Però, escolta, la regidora...
La regidora només aplica el reglament que ve de la Generalitat, eh?
Claro, la regidora no té cap responsabilitat.
Jo ho deia a la Montse Mateu en tot plegat.
Escolteu-me una cosa, bon vent i barca nova.
Ara. Una bona cançó.
Adéu.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Jornades de portes obertes a l'Institut Bisbe Sivilla. Dilluns 9 de març, ESO. Visites guiades al centre de 17 a 18 hores i xerrada informativa a les 18. Recordeu, jornades de portes obertes a l'Institut Bisbe Sivilla el dilluns 9 de març. Institut Bisbe Sivilla, Vall de Venedor 39, Calella, telèfon 93 766 1201. També ens trobareu a les xarxes socials.
Restaurant La Gàbia.
Un dels restaurants calellencs que participen a les jornades gastronòmiques del Maresme.
Restaurant La Gàbia. Podeu venir directament o fer la vostra reserva al telèfon 93 769 51 85. Restaurant La Gàbia, al centre del passeig Manuel Puigverd de Calella.
Restaurant La Gàbia, els dilluns tancat.
Prepara't, amb InLingua ho tens fàcil. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Curs d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals. Curs amb titulació oficial i certificat de professionalitat nivell 1. Curs d'anglès B1. InLingua. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Inscripcions obertes. Més informació a InLingua. Carrer Bruguera 275 Calella o al web inlinguacalella.es.
Amb el suport de Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Servei d'Ocupació de Catalunya, Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
Com sempre, atropellades de temps a l'última recta, a la recta final baixa de la ciutat, amb la Dolors Liauri. Bon dia, Dolors.
Hola, bon dia, Sònia.
Amb l'abans de l'informatiu de la una, avui amb què?
Doncs des dels informatius que, com cada dia, estem destacant la celebració de la Setmana de la Dona, que acabarà aquest diumenge amb la commemoració del 8M. De fet, aquí a Calella, la celebració d'aquesta efemèride, d'aquesta data, no només es fa el diumenge o tota la setmana, sinó que s'allarga tot el mes. Mm-hmm. És el mes per la igualtat, que en diem aquí a la ciutat de Calella, amb una programació que s'elabora conjuntament entre l'àrea d'igualtat i de drets civils amb moltes, moltes entitats d'aquí de la ciutat. De fet, la programació començarà el dissabte amb diverses activitats a Can Saleta. Serà també allà on es farà l'entrega d'un distintiu que se li ha concedit a l'Ajuntament de Calella, un distintiu d'igualtat. És una entitat que ha auditat quins són els mecanismes de gestió de l'Ajuntament, el que li posa una sèrie de deures que haurà de complir en els pròxims dos anys, un seguit de compromisos pels quals l'administració fa això, comprometre's per a seguir avançant en la plena igualtat entre homes i dones. Aquest diumenge hi hauran moltes activitats. D'una banda, la lectura del manifest institucional que es farà al Passeig Manel Puigverd. Allà també arrencarà la Marxa per la Dona Treballadora, que com cada any és a benefici de l'Associació per la Promoció de la Dona Treballadora. Uh-huh. I de l'altra, el manifest, que en aquest cas farà la comunitat feminista de Calella, serà a la plaça de l'Ajuntament. Prèviament es farà la performance, la posada en escena ja d'aquest himne, d'aquesta cançó protesta contra la violència masclista. Segur que l'heu sentit tots. És el Violador ets tu, una cançó, una protesta, un moviment, de fet, que va arrencar a Xile i que s'ha estès per tot el món. De fet, la comunitat feminista, que fa una programació pròpia, una programació alternativa, reivindicativa en aquest cas amb motiu del Dia Internacional de la Dona, que inclourà també una manifestació pels carrers de la ciutat. No és la primera vegada, l'any passat va ser molt i molt nombrosa, sí. Sònia. Vam veure moltíssimes dones, també algun home, passejant pels carrers de la ciutat, les integrants de la comunitat feminista, que el que proposen per aquest diumenge és, després de tota aquesta moguda al matí, anar a dinar juntes al Pati de l'Os i llavors agafar el tren per anar cap a la manifestació que es farà pels carrers de Barcelona. És la manifestació unitària. Mm. Repassarem aquesta programació. Avui també que recollirem l'opinió de l'advocat de l'Oficina del Consumidor de Calella sobre aquesta sentència del Tribunal de Luxemburg respecte a aquestes clàusules hipotecàries, l'IRPH, que ha dit que, de fet, la justícia europea el que ha dit és que els bancs hauran de mirar en cada cas particular en què es van contractar aquest tipus d'hipoteques amb aquest tipus d'interès, per determinar si es va donar la informació correcta els clients. Això, el que tira per terra és la sentència del Tribunal Suprem. Sí. L'opinió de l'advocat de Consum és que s'estigui a l'espera, que no es vagi ràpid, que segurament des del govern espanyol, com va passar amb les clàusules sols, s'emetrà una directiva, un decret que regularà una mica com s'han de fer totes aquestes reclamacions a la banca, perquè en general, ha dit l'Oriol Contreras avui aquí a la ciutat, la majoria dels bancs no van informar correctament els seus clients. Sí. Més coses, Sònia, aquest divendres que es farà la campanya de Posem-li pebrots al càncer... Aquest any, però, hem d'avisar la gent de Calella que haurà de desplaçar-se per poder participar. De fet, es tracta de comprar una bossa en què hi ha un pebrot verd i un pebrot vermell, i els diners van destinats a la lluita contra el càncer. Això ho posa en marxa en col·laboració, Oncolliga ho fa en col·laboració amb els supermercats Condis. No n'hi ha cap aquí a Calella, però vaja, tampoc haurem d'anar molt lluny.
Quan
entrem si
una
volem...
tocapineta, per exemple.
Per això mateix.
Sí, i tant.
Doncs vinga, no hi ha excusa per poder participar en aquesta campanya. Avui, sens dubte, una de les notícies del dia és la dimissió de l'alcalde d'Argentona, o del Calvo, després de reconèixer haver tingut actituds masclistes, haver abusat de dones. De fet, avui hem sapigut també que la CUP el va treure de la seva militància, però això va passar a finals de desembre, a finals del 2019, però no s'ha sabut fins ara, tot plegat un embolic. Sí. També l'última notícia és que Esquerra Republicana, que governa en coalició amb la CUP a Argentona, també ha tret un comunicat reprovant aquestes actituds del ja exalcalde d'Argentona.
Molt bé, doncs això i més a partir de la una. Gràcies,
Dolors.
Gràcies. Un minut, arribem a les 12, acabem amb la música d'Umberto Tozzi, aquest cantant italià nascut tal dia com avui de l'any 52. Demà tornem a partir de les 10 amb una entrevista, entre d'altres, al fotògraf Quim Fàbregas. Adéu-siau, feliç dimecres.
Faltas en el aire, falta tu presencia, cálida inocencia, faltas en mi boca, que sin querer te nombra, y escribiré mi historia.